COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en COPE a Lleida, puntuals com sempre, dilluns 1 d'abril. Mira, això sí que es començava la setmana, comencem setmana i comencem mes. 1 d'abril del 2019, la primera de les dues cites electorals, bueno, de moment, de les que ja previstes fins ara, que serà a final d'aquest mes. Per tant, comencem el primer mes electoral, per entendre'ns. Les eleccions generals seran el diumenge 28 d'abril i el mes següent, a part que a Lleida doncs, es fan 40.000 coses i és el mes de l'oci per excel·lència, doncs, també tindrem cites a les urnes el diumenge 26 de maig. Per tant, tenim dos mesos per davant per parlar de política, de polítics, de propostes, de coses, del futur, del present, del passat, de moltíssimes coses. Veureu com parlarem massa del passat i poc del futur. Veureu com és així, eh? M'agradaria equivocar-me, però veureu com parlarem molt del passat i poc del futur. I nosaltres vivim de cara al futur, no pas de cara al passat. En fi, comencem més. Avui, què fem? Buscar la previsió meteorològica. Feia fresca aquest matí, ha hagut el canvi d'hora aquest cap de setmana, ens va anticipar ja aquest canvi de temps. Hores d'ara, 15 graus a la ciutat de Lleida, dia ennuvolat. Buscarem aquesta previsió meteorològica, també l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Posarem somriures a les cares de la gent amb el Joel Carnicer i també parlarem de bocins d'història amb el Joan Ramon González. Per cert, avui amb un dia marcat al calendari, amb un aniversari, 80 anys. Avui fa 80 anys d'alguna cosa, ens ho explicarà el Joan Ramon. I encara ens quedarà temps per obrir la finestra dels records del Joan Bellmunt. A partir de la una, la Nacional 240. Estem al mes per excel·lència dels llibres. Ja sabeu que sempre dic que s'ha de llegir tot l'any i comprar llibres tot l'any, no només per Sant Jordi, però sí que és veritat que el dia de Sant Jordi o al voltant de Sant Jordi se'n presenten molts i se'n compren molts, no? Avui parlarem no només d'això, sinó que aquesta setmana hi ha el Dia Mundial del Llibre Infantil i Juvenil i en parlarem a la Nacional 240. Si han canviat els hàbits, si hi ha bons hàbits, si a la biblioteca hi van els joves o no, eh? En parlarem d'això. Hi ha dos quarts de dues, la radiografia, amb tots els resultats del cap de setmana ja sobre la taula, els esportius, eh? Parlarem de motor i parlarem de futbol, de bàsquet, d'hoquei i d'una Final Four que, ja t'avanço, que jugarà a Lleida. Des d'ara fins a les dues en directe a través de totes les freqüències de la cadena COPE a la província de Lleida, a través de la web cope.es i de l'aplicació Busca l'emissora de Lleida, com sempre, un plaer que estiguis a l'altre costat. Aleix Poblet, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Cel completament ennuvolat a la província de Lleida per aquestes properes hores de dilluns. Temperatura sense gaires canvis. 21 graus a Balaguer, 20 a Lleida, 19 a la Seu d'Urgell i a Tàrrega, 17 a Viella. El vent bufa de component és força suau. De cara a demà ens aixecarem amb forces núvols, sobretot a la zona del Pirineu, on no es descarta alguna pluja dèbil. A la resta, cel nuvolat amb alguns clars durant la tarda, temperatura sense gaires canvis, 0 graus de mínima a la Seu d'Urgell, 3 a Viella, 4 a Tàrrega, 5 a Lleida i a Balaguer. Les màximes seran de 22 graus a Lleida i a Balaguer, 20 a Tàrrega, 19 a la Seu d'Urgell, 16 a Viella. El vent bufarà de forma variable suau durant tot el dia. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Aleix.
COPE Lleida. Estàs informat.
Doncs apa, que comencem parlant de successos. Aquest cap de setmana mor un excursionista de 55 anys en caure quan baixava d'una ermita a Tremp. Els efectius del GRAE i del SEM s'han desplaçat al lloc dels fets. També un altre excursionista ha perdut la vida aquest cap de setmana també a les muntanyes. Per tant, escolta, molts dilluns ens queixem de les carreteres, doncs guaita tu també la muntanya, que no per això hi hem de deixar d'anar, eh? Ni molt menys. Seguim parlant de successos, i és que els Mossos desarticulen un grup criminal que atracava a punta de pistola sales de joc a Lleida i han detingut a dues persones.
Sí, la policia ha arrestat dos homes de 25 i 23 anys i veïns de la capital del Segrià, relacionats amb tres assalts. Però no es descarta que hi hagi noves detencions en els propers dies, perquè la investigació continua oberta. La banda sempre operava de la mateixa manera. Un grup de persones entraven dins dels establiments amb armes de foc i ganivets. Amenaçaven els responsables de les sales i els immobilitzaven lligant-los les mans amb brides. Un cop tenien llibertat per moure's, s'emportaven la recaptació de la caixa. La investigació es va començar l'any passat després dels tres assalts violents, però encara segueix oberta.
Obrim la plana local. Divendres hi va haver ple de la paeria, l'Ajuntament de Lleida, i finalment s'ha avalat la regulació que prohibeix circular els patinets elèctrics per calçades i per les voreres.
Exactament. Entre altres restriccions que introduix la normativa, els patinets elèctrics no podran circular a partir d'ara per les voreres ni calçades, exceptuant aquelles calçades qualificades com a zona 30. La modificació de l'ordenança s'ha aprovat amb els vots de PSC, Ciutadans i PP, mentre que el PDeCAT, Esquerra Republicana i la Crida han votat en contra i el Comú s'ha abstingut. Segons l'alcalde Félix Larrosa, l'objectiu d'aquesta mesura és guanyar en termes de seguretat a la via pública amb l'ordenació dels diferents elements de mobilitat existents.
Gràcies, Elder. Per cert, abans de parlar d'esports, dues notícies d'àmbit divers. Parlem de trens. L'AVE a Barcelona ofereix wifi a bord gratis des d'avui dilluns. La connexió comença al 70% dels trens de la línia i s'estendrà la resta en els propers mesos. Però des d'avui dilluns, l'AVE a Barcelona ofereix wifi a bord i gratuït, que això tampoc és una cosa que abundi massa. I Glory Days, et sona? És el títol d'una cançó de Bruce Springsteen i és la cançó que interpretaran més de 1.000 músics al No Surrender Festival de Vilanova de Bellpuig. Serà la tercera edició d'aquest certamen dedicat al Bruce Springsteen i que se celebrarà el 29 de juny i que comptarà amb una important participació de caràcter internacional. Això que va començar com un joc, i en vam parlar amb el seu impulsor, amb el propietari del bar, del restaurant L'Estoneta, doncs arriba a la tercera edició. Cada any s'ha superat aquesta barrera dels 1.000 músics i aquest any, evidentment, no serà menys, a més, amb un tema, jo crec que força conegut, com és el Glory Days. Parlem ara sí d'esports, ho fem amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
Com més t'esforces, més sort tens a la vida. Oi que sí? El mateix li passa al nou Tucson, que gràcies al treball i la innovació de Hyundai uneix la tecnologia més nova en seguretat amb un disseny únic. I com que la sort crida la sort, ara també tens el Hyundai Tucson híbrid amb etiqueta Eco. A què esperes? Puja. La teva recompensa ha arribat. Hyundai.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Abans de parlar d'esport, recordem que aquest cap de setmana havia la marxa reivindicativa en record del ciclista atropellat a Martinet i que va reunir més de mig miler de persones que van participar en aquest homenatge procedents de la Seu, de Puigcerdà i d'Andorra. Tots ells van reclamar més protecció i respecte i endurir les lleis. Això no és una notícia estrictament esportiva, però com que les persones que van perdre la vida havien sortit a fer esport, l'hem inclòs aquí. Ara sí, Roger, que tenim un cap de setmana amb bones i dolentes. Tenim de tot.
Tenim de tot. Si et sembla, començarem per la part dolenta.
Sí.
Ens comencem a fer ja una mica pesats amb aquesta frase, però és que és així. El Lleida torna a tocar fons. Ahir va caure al camp del Cuel, a Alcoià, i ho va fer després de deixar-se remuntar un gol de Juanto en una segona part horrible pels blaus. L'equip encadena ja 5 partits sense sumar els 3 punts i suma la segona derrota consecutiva contra equips de la zona de descens. Joan Carles Oliva valorava d'aquesta manera les opcions del seu equip per a fer play-offs.
Jo crec, sincerament, que les coses s'han de gestionar sempre setmana a setmana, perquè no hi ha més. És a dir, no puc ara estar mirant ni la trajectòria que portem, perquè si mires la darrera trajectòria que portem, realment no hi hauria cap mena d'opció. Amb els resultats que estem tenint, no tenim cap mena d'opció. Si mires cap al futur, veus que tots els equips se deixen punts i al final, en molts casos, aquesta jornada, perdent un partit, t'has quedat un punt més lluny de l'objectiu. Per tant, tot és tan obert que tot continua passant per aquesta primera victòria i sumar de 3 en 3, i bueno, és un missatge ja repetit, però és aquesta la realitat. El que passa és que sí que és cert que cada vegada tot se fa una miqueta més complicat, i de vegades no sol pel resultat, sinó pel fet de que realment no estàs guanyant, i un equip que vol jugar al playoff, un equip que vol pujar de categoria, no està tenint els resultats que se necessiten.
El Lleida queda ara a 3 punts de la quarta plaça que ocupa un Cornellà que va empatar 0 contra el Conquense. El Villarreal va empatar contra l'Olot, l'Hèrcules va guanyar el Castellón i el Baleares va empatar també contra l'Ebro. En hoquei, el Llista es va retrobar amb la victòria contra Alcaldes a casa guanyant per 6-2, però la notícia, ho deia Ricard, és que ja tenim data i seu per la Final Four de la Copa de la Sers. Tornarà a ser a Lleida. Per segon any consecutiu, el pavelló 11 de setembre acollirà la fase final de la competició que es disputarà el cap de setmana del 27 i 28 d'abril. Recordem que el Llista s'enfrontarà al Voltregà en la primera semifinal i l'altra la disputaran dos italians, el Sarzana i el Valdanyo. En bàsquet, el Força Lleida també va guanyar divendres al Tau Castelló per 88 a 82. Finalment, en motor, ahir gran victòria de Marc Márquez, que es va endur el Gran Premi d'Argentina en una de les curses més plàcides pel Cerverí. Valentino Rossi va quedar segon i Dovizioso tercer. Àlex Márquez també va pujar al podi en Moto2 després de creuar la línia de meta en tercera posició.
Home, jo crec que això no ho plantegen mai, però Marc Márquez va dir que ell tenia una tàctica de sortir i estirar fora les cinc primeres voltes, però jo crec que en els seus millors plans no entrava que a la segona volta portés pràcticament 4 segons d'avantatge i a partir d'aquí res, eh? Li va anar força bé. Recordem la debacle de fa un any, que va ser en pluja, que va tenir un, bueno, un drive-thru, que es va reincorporar darrer, que així tot va fer cinquè, va tombar Valentino Rossi, després el van desqualificar i va fer 0 punts. A hores d'ara és líder a la general. L'any passat va ser fins a la cinquena cursa, que no va agafar el liderat. Aquest any és a la segona, porta 4 punts d'avantatge a Dovizioso. Ahir jo escoltava els comentaristes i diuen, que són els que ho segueixen, que el veuen molt fort, a Marc Márquez. O sigui, si és habitual, doncs més fort encara. Gràcies, Roger.
Gràcies.
Bueno, vamos de entrada con algunos datos.
Tercera votación del Brexit y el desenlace, el previsible.
¿Os imagináis cómo salió esta historia, Ana, José Luis?
Es que os habéis tirado, vamos, como locas a las gambas.
Porque se lanza
bueno, a toda loco.
¿Qué más tiene pensado hacer el gobierno de Pedro Sánchez?
Juan y Jero hablan del cine, nosotros chupamos la cabeza. Nada.
¿Pero cómo nos vamos hoy?
Que no te vayas a ningún sitio, quédate aquí, estás muy bien.
Mira dónde tienes el móvil, hombre. Que lo tienes ocultado.
Mis vergüenzas, por favor.
13 al día. De lunes a viernes a las 8:30 en 13.
Cariño, tenemos que instalarnos una alarma ya.
¿Y eso?
Ayer robaron a los de enfrente y no tenían alarma.
Uf, ¿están bien?
Sí, por suerte no estaban en casa. Podían haber entrado perfectamente en la nuestra.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Herrera en COPE. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
I ara sí, ahir és aquest moment en el que posem somriures a les cares de la gent. Ho fem amb el Joel Carnicer. Joel, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
A vegades penso què deu pensar la gent quan t'escolta.
Sí, jo també, però tinc uns veïns molt tranquils, lo qual...
No. A través de la ràdio. Hem de pensar, però qui és aquest ara que surt per aquí?
Sí.
Com deu ser aquest tio? Segur que té el pèl llarg i porta barba.
Sí.
Segur que...
Un hippie d'essos.
Escolta, que estem a dilluns 1 d'abril, comencem el mes d'abril. Tens ja destinació per anar de Setmana Santa, que és d'aquí dues setmanes?
No viatjo mai per Setmana Santa.
Ah, no?
No. Vull dir, la gent adinerada ja ho tenim, això, que podem viatjar quan ens doni la gana. Jo per Setmana Santa no, perquè és caríssim.
Hi ha massa gent.
No.
És caríssim, és veritat.
Et foten el pèl. Perquè, mira, l'any passat m'ho vaig mirar per anar a Sant Sebastián, perquè a Lleida ho tenim molt, això, que anem a Sant Sebastián, o al País Basc per Setmana Santa, no?
Sí.
I m'ho vaig mirar, i era un megacar. O sigui, algo indescriptible.
No,
en plan, potser eren 3 o 4 dies per 700 o 800 euros. I vaig dir, home, pots dir? Dic, a mi, jo l'última vegada que me'n vaig anar un mes fora, me va sortir 1.000 euros, als Estats Units, 1.000 euros
bueno,
i pico.
Bueno, però anaves a casa, amb una casa, no?
Bueno, però el vol i tot, però un vol, per exemple, va sortir 300 euros a tornar.
Però ho vas agafar amb un any d'antelació, ben bé?
No, amb dos mesos, o així.
Oh.
Ho vaig agafar a finals de setembre.
Amb 300 euros vas anar i vas tornar dels Estats Units?
Sí, perquè no era temporada baixa, i al ser temporada baixa, doncs, pues, bueno...
Canvia molt, això.
Clar,
I quina és la temporada baixa dels Estats Units?
El novembre.
Ah.
El novembre és la temporada baixa, clar. Vull dir, com que... A mi m'he fot molt, això, que m'obliguin a agafar les vacances a l'agost.
Ja, bueno, sí, que no, això no, pots, ja, no pots triar, jo no ho trio.
Clar, vull dir, però això a vegades, hosti, pues...
Bueno, escolta, per cert, que estava mirant el calendari. Llavors, dilluns 1 d'abril tenim la Setmana Santa, que és la del 15, 16, 17, 18, 19, 20 i 21. Aquest any, per Setmana Santa, et donarem festa.
Vale.
I a la setmana següent, el dia 22, també és festa, que és la Mona. Aquest any cau en dilluns.
Ostres!
Eh? Estrany, eh? Que la Mona caigui en dilluns.
Sí, sí, ja, sí.
Ah, que no, és que és cada any, els dilluns.
Ja, però no hi queia.
Pues tens festa dos dilluns seguits, eh? D'aquí dues setmanes.
Vale,
no,
vale.
Bueno, a veure si perdràs l'hàbit.
No, home, no, això és algo més després de tant temps. Bueno. Vamos allà, perquè després no hi ha temps.
Clar.
Després no hi ha temps. Aquesta notícia m'agrada molt i m'agradaria dir-la a l'estiu, però bueno, ara, ja que està arribant el caloret faller, també aprofito i
Venga,
dic
va.
Que... los bomberos apagan un incendio en una fábrica de hielo.
Hosti, Déu-n'hi-do.
Això no és mentida.
És curiós, això, eh?
Això no és mentida. Clar, o sigui, és curiós, però després ho pensava...
Però pot passar?
Quan canvia la fi, és una... Clar, és una fàbrica, no? Diu que això ha passat a Sevilla, a Constantina. Diu, efectos de tres parques de bomberos de la provincia de Sevilla trabajan en la extinción de un incendio declarado en una fábrica de hielo de Constantina. Según ha informado Europa Press, fuentes del servicio de emergencias al 112. O sigui, això és una mica com a... Sona com a
xista. A veure, sí, sona com a acudit, però clar, aviam, no tot és gel, la maquinària i les oficines, suposo, i tot plegat, doncs clar, igual si fan gel allí.
No... Clar, vull dir, doncs bueno, mira, això és com... ironies de la vida.
Si s'espatlla l'aire condicionat a les seves oficines, tindran calor, per molt gel que facin.
Clar.
Que això és així. Bueno, és curiosa.
Sí, bueno... No té res més, és la com anècdota.
No.
Aquesta sí que té, aquesta m'ha agradat molt.
A veure.
Diu que la cunyada de Bárcenas treballa en una empresa familiar que fabrica chorizos.
O sigui, ni fet a mida.
O sigui, el cas... Bueno, jo no sé si treballa, perquè aquesta notícia és una mica antiga. Però la tal Armida Iglesias Villar, que viu a Astorga, ho diu tot aquest diari.
Bueno, és que Astorga...
ho diu tot, diu, tiene 62 años y es soltera. A veure, a mi què m'importa que sigui soltera aquesta senyora?
Ah, bueno, jo què sé, pues ja sé que sí, que...
Ja, però bueno, según el informe de l'organismo tributario, y percibió un total de 21.478 euros, que ja vos tú, bueno, y lo expliquen tot, como trabajadora por cuenta ajena de Palcarsa, una empresa familiar del sector cárnico, ubicada en la localidad leonesa.
Bueno, de chorizos, más concretamente.
Sí, en línies generals és el que es dedica a fer chorizos. Diu, pues ja no tinc prou amb la família que...
Claro, se les fue la màquina i van fer hasta un... Bueno,
se m'ha donat també que amplio horitzons i tant, no? I, en fi, anècdota vària. Bueno, i avui, ja que no ho has dit encara, lo del xino, ja ho dic jo.
Ah, el xino, va.
Un xino! El cas és que diu que un restaurante chino incluía opio en los platos para enganchar a sus clientes.
Ah.
Que dius, Déu-n'hi-do, perquè amb los baratos que són normalment...
Oh, això anava a dir, o sigui, els hi sortia car.
Que a lo millor o anava tan malament el negoci, o jo què sé, volien un plus o algo, però tal és que el propietari d'un restaurant xino en la província de Shaanxi, o sigui, això és allí, ha confessat a la policia qual era l'ingrediente secreto que hacía que sus clientes volvieran una i otra vez. Opio. De dónde sale la morfina.
I com ho sabien?
¿Y cómo aceptó confesar? Tampoco es que estuviera loco de ganas de hacerlo, pero las pesquisas llevaron hasta su restaurante cuando uno de los clientes dio positivo en el test antidroga que le hicieron en un control de tráfico.
Ah.
O sigui que, clar, aquest senyor va marxar, se va agafar el cotxe, lo va parar a la policia i va dir, a veure, control de drogues.
Ah, claro, és que ara que ho dius...
Clar, i llavors va donar positiu, diu, home, diu, però si
però jo... Però si jo no... Pues escolta, pues ara que ho dius, saps que s'han pogut ficar amb un compromís tots plegats, els que no gelen allí?
Clar, i diu, home, però jo he vingut aquí i tal, i al final van anar allí i ho va reconèixer, diu que sí, que sí, que...
Caram!
Bueno, Déu-n'hi-do, és que són espavilats, eh?
Sí.
És que són espavilats. Bueno, a la notícia aquesta que... Mira, hi ha notícies que m'hauria de guardar per Sant Valentí només, saps?
A veure.
No, diu, sí. Però com que surten, ja les has de dir, perquè si no, se't passen. I és que diu que la policia salva una mujer a punto de morir al recrear 50 sombras de Grey.
Ai, sí, aquest el vaig llegir, crec.
Sí, bueno, va sortir al Mundo la notícia, diu que, obro cometes, pretendía recrear una escena de 50 sombras de Grey, pero se me fue de las manos.
Sí.
No tengo pareja y estoy sola, tanco cometes.
Sí, que la van trobar tancada dins del cotxe, eh?
Sí, senyor.
Manillada.
Sí, sí. És que, home, això
però com,
és molt...
com ho va poder fer?
No ho sé, vull dir, això té mèrit. Però té més mèrit també estar així de sola, no?
Ja, però ve la policia i fa, diu, tranquilos, no me pasa nada, soy soltera.
No sé, però no, però sí que le pasa, sí, perquè diu, además, diu, tenía dos bridas y un trozo, y un, sí, sí, un trozo de cita de
cinta.
Sí que, no, no, pues que al diario sigue un trozo de cita.
Ah, un trozo de cita.
Un trozo de cita. No, no, bueno, un trozo de cita de embalar atado al cuello, lo que estaba provocando un estrangulamiento que le impedía articular palabra y le dificultaba poder respirar.
Mira, encara sort que no el va trobar algun depravat estrany, eh?
Pues sí, pero es que es muy fuerte eso. Digo, con una navaja lograron cortarle las bridas, tras lo cual fue ella misma quien relató a los agentes que pretendía recrear una escena de la famosa película y que se le había ido de las manos.
Se me ha ido de las manos. Había quedado con alguien.
Digo, la mujer narró a los agentes que únicamente trataba de ver qué es lo que se sentía con una escena erótica de la película. Home, això és fort, no?
Bueno, és el que té, que a vegades hem de saber diferenciar la pantalla de la realitat, eh?
És que és molt fort. Diu que això, la va veure un policia, per sort, i diu, cuando se acercó al vehículo, vio como la mujer se estaba golpeando contra el volante con su cabeza, ya que al estar maniatada no podía hacerlo con las manos.
Claro.
¿Qué vol dir això? Que surt a la pel·lícula, això?
Com és? Això surt a les 50 sombres, tio, que tu ho has dit al principi.
No, però vull dir que se estava golpeando contra el volante con su cabeza.
No, no, això ho feia per tocar el claxon.
Ah, vale, vale,
sí,
vale.
Sí, sí, és que jo la vaig llegir, aquesta notícia, també.
Ah, m'agrada molt el final de la notícia quan diu, això és molt bo, eh? Otro testigo relató que estuvo escuchando el claxon durante más de 2 horas.
Madre
y que cuando se acercó vio como otra persona estaba ayudando. Home, a lo mejor has tardado más, ¿eh?
Sí, potser una mica.
A lo mejor se te han de las manos, ¿no?
Estaba horas allí, pobra dona.
2 horas, bueno.
De totes maneres, saps, les brides aquestes de plàstic són molt fàcils de tancar i després no hi ha manera d'obrir-les, s'han de tallar.
Ja.
Però clar, si te vas amb, o sigui, manillar-te, amb una ho fas, però amb l'altra...
Jo crec que hi ha molta gent que és idiota i no ho sabem, eh?
Sí, això també passa.
Hi ha gent que és molt idiota, perquè això, no sé, bueno, no sé, a mi, per exemple, no se'm passaria pel cap, i no vull dir que sigui més intel·ligent, que ho soc, però... Però, home, vols dir que... Què calia, això?
Bueno.
Dius que estic molt sola, home, doncs hi ha gent que està molt sola i no es digui...
Pues pobra dona, pues ho va provar tot, està molt sola, si no li feia cas ningú, jo què sé.
No sé, a veure, potser era com la Tabita aquella.
Sí, també podria ser.
De la setmana passada.
Podria ser.
Bueno,
què més?
En fi,
bueno, què més? Anem a l'acudit.
Ah, no tinc temps de...
Bueno, va, una ràpida.
Va, una ràpida. Diu que secuestran a un palomo de competició i piden 50 euros de rescate.
Un palomo?
Sí, els coloms.
Hi ha de competició?
De... Sí, sí. No el Barret Plats Bruts, el Marujito.
Però de competició?
Bueno, a veure, això és el
no,
que...
No, però el Marujito era cantant.
Ja, però vull dir...
El palomo... No sabia. Bueno,
no sé, depèn dels pobles, perquè diu que 3 jóvenes entre 16 i 18 anys han sido detenidos en Alicante, presuntamente por sustraer un palomo de competició valorado en 1.200 euros.
I demanen 50.
Sí, i devolverlo a su propietario tras exigirle un rescate de 50 euros i otro palomo.
Ah,
o sigui, ells diuen, clar, perquè la senyada de ser amb ells, educar-lo, oh, quin món, eh? Ja m'informaré més.
Ja ho sé, informa't, a veure si hi ha futur amb això.
Ja m'informaré.
Bueno, vinga, va, l'acudit.
Vinga, va, l'acudit. Diu, què passa si t'expulsen de 4 universidades?
Què passa si t'expulsen de 4 universidades?
Sí, que estàs perdent facultades.
Bona setmana, Joel!
Bona setmana, Ricard!
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado de 10 a 1 y de 5 a 8 y media.
Vive tu sueño con el grupo GH Barbastro. Tu gran día en diferentes espacios. Bodega Somos, Gran Hotel Ciudad de Barbastro y ahora también las Casas de Adamil. Tus celebraciones, boda, comunión o reunión de cualquier tipo con el grupo GH Barbastro. Bodega Somos, espectacular edificio rodeado de viñedos. Gran Hotel Ciudad de Barbastro en el centro histórico y ahora también las Casas de Adamil. Elegancia y naturaleza. Infórmate en lascasasdeadamil.com. Vive tu sueño con el grupo GH Barbastro.
Mobles i decoració Pardinyes, amb 45 anys en el món de la decoració i el moble. T'ofereix les darreres tendències i models de dormitoris, també gamma infantil i juvenil. Som distribuïdors oficials per Lleida, província de Mobles Ros, un líder del mercat. I ara, liquidem sofàs exposició. La qualitat preu et sorprendrà. Mobles i decoració Pardinyes, a Manuel de Montsuar 12, al costat del pavelló Barris Nord i el 973 22 27 27. Vols fer oferta un bon regal? Pensa en Mario Joiers. Disposem d'una gran selecció de tot tipus de joieria i en rellotges, marques de prestigi com Seiko, Casio, Citizen i Viceroy. Atenció professional i personal amb taller propi. Mario Joiers, a la plaça Mossèn Cinto Verdaguer número 6. Telèfon 973 24 20 43 i a la web joieriamarius.com.
Grupo Corsa, en su 45 aniversario, tiene un objetivo clarísimo: promover el ahorro de dinero en las familias y ahorro de plástico, evitar 100% los del agua envasada. ¿Cómo? Con un Osmotic Cero en casa. Aprovecha nuestra oferta hoy para 20 oyentes, el Osmotic Cero con 20% de descuento, pago en 48 cuotas sin intereses y la instalación gratis. Nunca más comprarás agua envasada. 900-208-208, osmoticcero.es.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs ja està amb nosaltres el Joan Ramon González. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Doncs molt bé, avui amb un dia de primavera ja tristot, aquest...
Bueno, ja bon dia.
Sí, sí, ja tocava una mica també de veure núvols i pluja, encara que sigui poqueta.
Escolta, per cert, la setmana passada va ser l'assemblea ordinària de l'Associació Amics de la Seu Vella, sense cap mena d'alta ni baixa pel que fa a la Junta, per tant...
Sí, bueno, és una de tràmit, aquesta.
És la d'informació, sí. Informar correcte. Els socis. Per cert, una sala, ara no sé si té nom, la sala on fem la...
Sala d'actes de l'IAI.
La sala d'actes de l'IAI, que la vaig trobar lleugerament més plena que d'altres anys, sí, amb el sí. Qual, no sé si el tema del patrimoni, de que es parli més de la Seu Vella, està generant una mica més de ressò, eh? Fins i tot... per arribar a l'Associació dels Amics de la Seu Vella.
Sí, home, suposo que en part a vegades això ajuda. De totes maneres érem poc més de 35 persones, és a dir, que no està malament per ser una assemblea general ordinària que no té cap cosa. També he de tenir en compte que com aquest any ja van dir que la Junta són 16 persones, doncs clar, només que estigués i estava la meitat de la Junta ja era una tercera part de la sala. I després el fet aquest que vam apostar per un fet curiós, que és el que tenia en compte que estaven sota encara l'ombra del Dia Internacional de la Poesia, per donar sempre aquest caire que busquem una mica complementari d'actes a l'assemblea normal, vam fer un esquema nou, que és entre punt de l'ordre del dia i punt de l'ordre del dia una persona sòcia convidada i així és un poema, no? Clar, això també va fer que hagués 7 persones que llegissin poemes i d'alguna manera pues, també va donar un caire i penso que va ser una mica raro com una assemblea que entre punt i punt de l'ordre del dia hi hagués la lectura d'un poema, però crec que va estar bé.
Bueno, també es va amenitzar.
Exactament.
A tot això només dic que busqueu a internet de l'Associació d'Amics de la Seu Vella i que us feu socis. Us ho dic així d'obertament. Cadascú que miri la seva butxaca és una quota anual de 25 euros per persona o 38 si sou unitat familiar, eh? Que,
correcte.
Que, bueno, si dividiu, vaja,
sí.
O sigui, no surt a compte del tot. Eh?
I a més desgrava 70%.
Sí, o sigui que... I a més desgrava de manera legal, eh?
Sí, no, totalment. Dir,
perquè a vegades ara hi ha aquest run-run de les fundacions, de les escoles, que si ho serà, que si no ho trauran... No, això sí, per tant,
sí.
El 70% el pots desgravar, el 70%, eh? Sí, per tant, imagina't tu si et surt bé de preu. En fi, dit això, avui tenim dues notícies. Una que toque avui, perquè és 1 d'abril, i ara veureu per què, i una altra del territori.
Sí.
La del territori, que té a veure amb la població de...
Llardecans.
De Llardecans, en parlarem la setmana vinent, però és que, bueno, ha aparegut...
L'Arc d'Edà, un arc emblemàtic del Baix Segre, ha aparegut caigut aquest cap de setmana al terra enderrocat. I ja està inclús inspeccionat pels Mossos, a veure si ha estat... com ha estat la història.
Bueno, la setmana que ve en parlarem què era aquest arc, bueno, què era, què és, bueno, i què es pot fer, i què no s'ha de fer, vaja. Però avui és 1 d'abril.
Correcte.
I què passa l'1 d'abril?
Què coincideix l'1 d'abril? Doncs l'1 d'abril fa 80 anys, aquí el parte de guerra, és a dir, recordem que fa 80 anys estava Espanya en plena guerra civil, però l'1 d'abril el parte de guerra deia d'aquesta manera: parte oficial de guerra del cuartel general del Generalísimo, correspondiente al 1 de abril de 1939, tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado a las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. El Generalísimo, Franco. Burgos, 1 de abril de 1939, año de la victoria. Aquest escuet missatge tancava el que durant tota la guerra es feia per part de l'exèrcit. Cada exèrcit en feia els partes de guerra que donaven avís de com havia anat aquell dia el front. I sempre, clar, si comparem inclús els pares de guerra de l'exèrcit franquista i de l'exèrcit republicà, a vegades veiem que no coincideixen tampoc prou bé. Mm-hmm. Això passa com a les manifestacions, el nombre d'assistents segons unes fonts o unes altres. Però és una font d'informació, els pares de guerra. Evidentment, el 10 d'abril, part de guerra de l'exèrcit republicà no n'hi ha, i l'únic part de guerra és aquest. És un part de guerra que no deixa de ser curiós, si ho analitzem una miqueta, en el sentit que diu, en el dia d'avui, una cosa molt clara, és a dir, insistir que és el 1 d'abril, cautivo i desarmado. Cautivo i desarmado vol dir que totalment anorreat l'exèrcit rojo, que era l'exèrcit popular de la república, però llavors recordem que Franco, quan se va aixecar, en funció del moviment nacional, amb l'intent de fer aquest cop d'estat que va fracassar a l'any 36, i amb la intentona de que Madrid caigués de seguida i amb això fes un canvi de règim, com això no va funcionar, es va produir aquesta llarga guerra de 3 anys. I cada vegada pues, més es parlava dels rojos, com els republicans, i per tant es parla de l'exèrcit rojo, que mai es va dir així, sinó que era l'exèrcit popular de la república. Mm. I segueix dient, han alcanzado las tropas nacionales, això vol dir les tropes, evidentment, colpistes, mai millor dit, sus últimos objetivos militares. Los últimos objetivos militares eren, bàsicament, que el dia anterior havien acabat d'arribar a Alacant, que era l'últim punt pel qual intentaven fugir molts dels republicans, tenint en compte que ja la frontera amb França ja feia pràcticament 2 mesos que ja estava tancada perquè ja Catalunya havia caigut, a finals de gener, principis de febrer, la Catalunya està totalment ja conquerida, i aquests 2 mesos que passen des de febrer fins a l'abril, pràcticament l'únic punt de sortida que tenia era a través del port d'Alacant. Hi ha escenes èpiques, inclús bombardejos finals, vaixells que anaven a tope de gent que se volia marxar, gent que no va poder marxar-se, alguns que s'allançaven al mar, un vaixell rus emblemàtic que va agafar i va quadriplicar pràcticament la gent que podia capiguer, i que molts dels vaixells que havien de venir al final no van aparèixer, com sempre passa amb les promeses aquestes internacionals de vaixells anglesos que havien promès que vindrien a buscar republicans i que no va passar. Per tant, aquests són els últims objectius militars, perquè tota la banda que quedava de l'Andalusia occidental pues, pràcticament es va rendir ja sense lluita. És a dir, és la zona, potser, no sé, això, al voltant de lo que seria Almeria, el sud de Múrcia, la part de Granada és la part última de la república, però que ja pràcticament, pues, després d'haver perdut totes les possibilitats de resistència, ja era una rendició total, i sobretot quan Madrid també s'ha rendit després de que Casado donés aquell cop d'estat també dintre de la pròpia evolució de la república. Per tant, és un part de guerra escuet, concret, però com tots els parts de guerra, té la seva història al darrere, i aquesta és la que també crec que avui val la pena analitzar una miqueta. El part de guerra veiem que diu que, bueno, evidentment, la guerra ha terminado, això és contundent, i per molta gent, jo diria que per tothom d'Espanya en aquells moments, era la gran notícia. Clar. Siguis del bàndol que sigui, el que acabés la guerra era una bona notícia, perquè tant si guanyaves com si perdies, la gent està de farta del patiment. Pensem que la guerra va portar aproximadament uns... les fonts a vegades canvien, però si es parla sobre uns 200.000, 250.000 morts, gent que va tenir d'exiliar-se, uns 400.000, i també desapareguts al final. No va arribar al famós 1 milió de morts que a vegades ha comentat, però déu-n'hi-do el que va patir l'estat espanyol per aquell conflicte, que a més com conflicte civil té les circumstàncies a vegades simpàtiques, diríem així, entre cometes, de que en una trinxera i la contrària a vegades havia gent amiga, gent que havien compartit abans en el mateix poble esbarjo, a vegades inclús famílies, i que fins i tot havia estratègies familiars de gent que ficava un dels membres de la família a cada bàndol perquè després ajudés a la redenció.
És que clar, fixa't, això a les grans ciutats no, però a llocs com Lleida, que al final era un lloc petit, i els pobles, és que clar, segur que es coneixien tots.
Sí, no, sense cap dubte. Sense cap dubte.
I potser tampoc no es feien mala sang d'un a l'altre, però...
No, i tant.
Quan t'obliguen a triar entre un bàndol i l'altre, doncs és el que passa.
Correcte, exacte. Veritablement el fet que llavors acabés la guerra era la bona notícia. Clar. A partir de llavors començava la postguerra, que en lloc de ser una postguerra que potser hauria estat una mica més alegre, doncs va ser molt dura, però en fi. Llavors, està donat el par de guerra des del quartel general de Franco, que estava a Burgos, en el Palacio de la Isla, i que era un edifici que actualment és un monument històric, que es pot visitar, a vegades s'oblida un quan es visita Burgos, perquè Franco va residir en aquell palau des del 10 d'agost de l'any 37 fins al 18 d'octubre de l'any 39, és a dir, que acabada la guerra encara va continuar estant una bona temporada allí. I allí és on ell va escriure el par de guerra. I el par de guerra, l'anècdota és que es conserven dos documents d'aquest oficial que acabem de llegir i de l'esborrany que va fer primer Franco amb el seu puny i letra, diríem així en castellà, la primera vegada que escriu el parte de guerra, en lloc de dir coautivo y desarmado el ejército rojo, escriu haber desarmado la totalidad del ejército enemigo. I en lloc de parlar de forces, parla de tropes nacionals, és a dir, que ja es conserva el borrador que va tatxar ell mateix, després el bo que va fer també a mà, i que el seu Fernández de Córdoba, que, no, perdó, Fernández de Córdoba, el Martínez Maza, que era el teniente coronel que estava al seu servei a la casa d'ajudant de camp, és el que lo va portar perquè l'escrivent lo passés a màquina i fes el document oficial. Per tant, tenim tres documents, el borrador, l'oficial escrit a mà per Francisco Franco i l'oficial que ja va escriure i taquigrafiat, per la persona que en aquells moments li va tocar, que veritablement es diu que es va emocionar molt el soldat que li va tocar escriure aquell document perquè no se l'acabava de creure de que veritablement hagués acabat la guerra.
És la notícia.
El document va ser llegit a la ràdio, com hem fet avui, per un actor, Fernando Fernández de Córdoba. El document es conserva gravat, amb aquella veu d'aquestes típiques una mica diferent a les nostres, a més dit en castellà també, evidentment.
Més suntuós,
Més suntuós i més contundent, i veritablement és un document per la història, i recordar que avui pues, d'alguna manera és un dia, per tant, per recordar-lo.
80 anys, és una xifra redona.
Correcte. I és divertit, per exemple, recordar que a l'any 76 un Premi Planeta que va fer Jesús Torbado feia una ucronia, en el sentit que va guanyar el Premi Planeta amb una novel·la que es deia En el dia d'hoy. I en el dia d'hoy el que feia era canviar les tornes, és a dir, com si en aquell moment hagués guanyat la República. I si és el mateix, en el dia d'avui, cautivo i desarmado el ejército nacional, el ejército faccioso, mejor dicho, han alcanzado las tropas republicanas sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Comença la novel·la així, és a dir, que solament canvien aquestes dues paraules, canvia completament el sentit. Llavors, Franco s'exilia a Portugal, és a dir, és una obra curiosa que va ser famosa l'any 76, en plena època de transició, quan havia mort el dictador, i recordar que durant la guerra va parlar tres vegades de l'any triomfal. Primer any triomfal, segon any triomfal, el segon s'anava cada vegada guanyant més, i l'any 1979 va ser ja l'any de la victòria, que és el que commemorem aquest dia de fa 80 anys avui.
Què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Ja estem amb el Joan Bellmunt, i amb ell ja sabeu que el que fem és obrir la finestra dels records en 70 setmanes, en 70 mes, el mes d'abril.
Exacte.
Que també té unes dites interessants el mes d'abril.
No pare, tant el mes de març com el mes d'abril són abundants amb dites, amb...
Sí, bueno, meteorològiques,
exacte,
eh?
Exacte.
És curiós,
sí,
eh? Sí. En fi, ja ho anirem desgranant, això, tenim tot el mes per endavant, però avui aquesta finestra cap on dona?
Mira, aquesta finestra avui no la podríem fer si parléssim de temps real, perquè avui parlem de la mort de l'últim os a Cambrils, i avui els ossos ja saps que estan protegits, els de Vicena ens vindrien tal, hi ha una lluita al darrere de tot això, perquè la gent del país, sobretot els pastors, els ramaders, ja anys endarrere lluitaven per la desaparició de l'os, avui s'ha reintroduït,
etc. L'hem tornat a posar i ara no sabem com controlar-lo.
Nosaltres deixem això així i parlem de la mort de l'últim os que hi va haver a Cambrils.
A Cambrils?
A Cambrils.
Quin Cambrils?
Mira, cal remuntar-se mitjan segle XIX. I aquesta història ens va ser contada per Ventura Roca i Jordi Pasques. Un vell de Cales Punyes sortia a caçar com d'altres dies feia. I en arribar al torrent de la Garriga, a la font de la Carabassa, veia un os revolcant-se a la tolla d'aigua que feia la font. L'home engegà un tret a l'os que quedà ferit de mort, mentre feia un gran esguell, un crit. L'ossa, que el sentia de l'altre costat del barranc, corregué amb grans esguells al lloc on havia estat l'os ferit. I el caçador, que s'adonà del fet, no va tenir temps de tornar a carregar l'escopeta, que era de pedra amb gatell, i pujar a un roure gros que hi havia a prop. L'ossa el veia i també s'hi enfilà. El caçador, però, va tenir temps de carregar l'escopeta des de a dalt a l'arbre i va disparar un tret que la va matar. Diu que va ser un esferiment tan gros el que va agafar el caçador que no volgué tornar a sortir a caçar mai més en la seva vida ni desitjava veure més ossos. I fins aquí aquesta història, que pertany a la finestra dels records i que va ser contada per Ventura Roca i per Jordi Pasques, i que avui nosaltres us la contem a tots vosaltres aquí. I com bé diu, Ricard, comencem el mes d'abril.
Vinga, a veure.
I què diu la primera dita? Diu, a l'abril cada gota val per mil. Veus? Sí, l'escassetat de la pluja durant tot l'hivern, doncs aquest any potser farà més preuat la pluja que pugui caure a l'abril.
A veure com anirà tot plegat.
A veure com anirà. Però, de totes maneres, l'hivern ha sigut molt sec.
Gràcies, Joan.
Adéu.
Busquem les senyals horàries, arribem a la una i després tenim la Nacional 240 i a dos quarts la radiografia.
És la una, mediodia en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El presidente de la Conferencia Episcopal asegura que los abusos a menores no pueden quedar impunes. Durante la apertura de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, el cardenal Ricardo Blázquez recuerda que todos compartimos la responsabilidad de protegerlos y contribuir a que se haga justicia en Amparo Latre.
El cardenal Blázquez ha dicho tajante que si en la Iglesia se descubre un solo caso de abuso, se actuará con la mayor seriedad y que el perdón de los pecados no exime el castigo por los delitos cometidos.
El pasado no podemos cancelarlo, pero sí podemos afrontarlo purificando la memoria a través de la conversión, de la reparación de los heridos y de la prevención de cara al futuro.
El presidente de la Conferencia Episcopal Española ha explicado que los menores son muy vulnerables en aquellos ámbitos en los que existe un abuso de poder y ha pedido que toda la sociedad esté alerta para evitar que ningún menor se convierta en un niño soldado o sea atrapado por las mafias.
Y te contamos también que el Hospital del Vall d'Hebron en Barcelona ha realizado con éxito el primer trasplante de un niño burbuja en Cataluña. Sergi Tor.
Derek ha conseguido que su pequeño cuerpo pueda adquirir las defensas para evitar que cualquier enfermedad infantil sea mortal. Nació con inmunodeficiencia combinada. Era un niño burbuja expuesto sin respuesta a cualquier infección. Un diagnóstico precoz a sus 11 días con la prueba del talón y un trasplante de sangre de cordón umbilical cuando tenía 3 meses da como resultado que hoy Derek se esté presentando a los 13 meses como cualquier niño o niña de su edad.
¿Y qué más cosas contamos, Antonio Raiz?
España se sitúa en el podio de la Unión Europea en el consumo de fruta. Según la Oficina Estadística Europea, Eurostat, solo nos supera Italia y Portugal. Un 77% de los españoles asegura que come fruta a diario. En Francia, 5 ancianos han muerto por una intoxicación alimentaria en una residencia de mayores situada al sur del país. 4 fallecieron justo después de la cena y el quinto ha muerto en las últimas horas. 15 jubilados permanecen hospitalizados. Y en China, en una zona montañosa cercana a la frontera con Birmania, un incendio forestal se ha llevado por delante la vida de 26 bomberos. Un cambio repentino en la dirección del viento ha sorprendido a un operativo formado por casi 700 personas. 2 de los 30 bomberos desaparecidos han sido localizados y han confirmado que otros 26 compañeros quedaron atrapados por las llamas. Se busca a los otros 2.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, Valentino Rossi se da la mano con Marc Márquez, Corrochano.
Y es noticia porque hasta ahora el italiano se la había negado. El gesto tuvo lugar en el antepodio del Gran Premio de Argentina, justo un año después del incidente entre ambos, que terminó con Valentino Rossi fuera de la carrera de Termas de Río Hondo. El italiano le había negado la mano desde entonces y ayer ambos, en presencia del jefe de las motos, Carmelo Ezpeleta, se saludaron. En la pista, Marc Márquez ganó el Gran Premio con su mayor ventaja en una prueba como esta.
Ha sido uno de mis fines de semana más sólidos, más concentrado y bueno, cuando toca, cuando tienes esta sensación la tienes que saber aprovechar. Lástima que dan los mismos puntos ganando de 10 segundos que de 1, siempre lo digo, pero sí que lógicamente pues te da una extra confianza de cara al equipo, de cara a Honda, para ver que bueno, que las cosas se están haciendo bien hechas.
Segundo fue Rossi, tercero Dovizioso en la primera victoria de la temporada del campeón español. Lo siguiente es Austin en 15 días.
Gracias, Corrochano. José Luis, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Marta.
Durante su visita a Marruecos, el Papa etapa se ha encontrado con el último superviviente de los monjes trapenses de Tibirine, 7 de los cuales fueron beatificados recientemente en Argelia.
Pues sí, Francisco se acercó al hermano Jean-Pierre Schumacher durante su encuentro con el clero y los religiosos en la catedral de Rabat y le besó las manos. Es el último superviviente de estos monjes que, tras el martirio de 7 de ellos, se trasladó a Marruecos para continuar allí su vida monástica. El viaje del Papa ha tenido lugar apenas unos meses después de la beatificación de esos trapenses, celebrada el pasado 8 de diciembre en Orán, Argelia. El hermano Schumacher ha subrayado que aquel acontecimiento lanzó un mensaje de fraternidad universal que anima a cristianos y musulmanes a superar divisiones y trabajar juntos por el bien de todos. Es un mensaje que, por cierto, ha estado muy presente a lo largo de toda la visita del Papa a Marruecos. Y lo contamos en un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Passen pràcticament 5 minuts de la una. Ricard Álvarez, bon dia.
Què tal? Bon dia.
Com estàs?
Pues estava aquí lluitant amb l'ordinador.
Ja ho he notat. És que de vegades la gent no ens veu, però a la vegada que estem parlant, estem lluitant contra els ordinadors. De perquè veritat, a vegades no ajuden. Normalment sí, però
sí,
de vegades no ajuden.
A veure, el 99,9% de les vegades
deixa-ho en 99, deixa-ho en 99.
Mira, hi ha una persona que coneixem tu i jo, que és redactor en cap del diari La Mañana, que sempre diu l'hombre contra la màquina.
Totalment, totalment.
I hi ha vegades que, escolta, per molt que ho tinguis tot per la mà...
No hi ha manera.
Bueno, és igual, mira, coses que passen.
Doncs escolta, avui, de fet, mira, avui anem a parlar de bueno, de tecnologia també, però...
També,
de,
una mica.
Però sí, però parlarem, ens quedem, jo sóc una romàntica en aquest aspecte, en llibres, a mi m'agrada tocar-los, els llibres, tocar, fullejar, aquests llibres viscuts.
Pues jo sóc ja d'una altra generació.
T'has passat al lado oscuro del llibre electrònic.
I reconec que veig gent que, escolta, agafa un llibre, el toque, el palpe, l'olore. És curiós, hi ha gent que l'obre i busca l'olor de la tinta o del paper, i és veritat que bueno, són unes olors úniques i el tacte, i també m'agrada, i cada any per Sant Jordi me'n regalen un o altre. Però jo m'he passat a l'altre bando.
Jo he de dir que no he fet el pas, però bé...
Però bueno, és que nosaltres, del tema que parlem avui, estem una mica crescudets,
Va, crescudets, però no de llegir. Però és veritat que avui els protagonistes seran els llibres per joves, per petits. Demà és el dia del llibre infantil i juvenil, i avui volem parlar d'aquesta qüestió amb gent que en sap i molt de llibres, Ricard.
Infantil
molt,
i juvenil, sí. Mira, parlarem de biblioteques... que potser és el centre neuràlgic del llibre, per entendre'ns. Jo sé que hi ha gent que no n'ha trepitjat mai cap i que se'ls compra i que en té molts a casa i que n'ha llegit, però jo, vaja, jo quan parles de biblioteca parles de llibres, I potser és un punt on iniciar-se a edats petites, petits, adolescents, postadolescents.
Sí. Jo li vull preguntar això a la nostra convidada d'avui, que treballa a una biblioteca. Vull saber si els joves continuen anant a la biblioteca,
sí,
o ja ho mirem tot des de casa.
Saber.
Això volem saber. Parlarem també amb una editorial.
Clar.
Volem saber quina és la salut de la edició dels llibres de la literatura infantil i juvenil. Però bé, tot això ha de ser en dos minuts que fem per agafar una mica d'aire i que la gent es situï a l'estudi. Et sembla?
Aquí estem.
Vinga.
Las 10 de la mañana en Herrera en COPE son los fósforos y John Uriarte.
Gente rara que le habla cosas. ¿Usted conoce gente de esa?
John Uriarte, buenos días.
Yo debo reconocer que hablo con mi escarabajo, con mi coche, que se llama Coco. Cuando subimos cuesta digo, venga, bonito, venga, que tú puedes.
Y usted también le habla.
Yo hablo con mi maceta. Les digo de todo. Chula, guapa, bonita. Bueno, las pongo y a
la... De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
En Verti tenemos las coberturas tan sencillas y claras como nuestra promoción de bienvenida. 3 meses gratis para todos al contratar tu seguro de coche y moto con la mejor asistencia en carretera. ¿Verti o falso? Calcula el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Yo en mi declaración de la renta marco la X a favor de la Iglesia y también la de fines sociales. Porque el 0,7% de mis impuestos va íntegro a cada opción y así ayudo el doble. Juntos por un mundo mejor. Por tantos.
Si sus ahorros siguen en segundo de BUP, va siendo hora de que sus ahorros se gradúen y de una vez por todas se independicen. Es hora de invertir con libertad y confianza en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutuactivos. Llame al 900-555-555. Mutuactivos, la primera gestora independiente.
Vive la primavera Vision Lab. Ahora todas las gafas graduadas vienen con el segundo par de cristales gratis, incluidos los progresivos. Segundo par de cristales gratis para ti o para quien tú quieras. Esta primavera celebra, mira y regala, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Amor mío, ¿te he dicho alguna vez que el color de ese vino resalta el verde esmeralda de tus hermosos ojos?
Manolo, ¿eres tú? ¿Estás bien? ¿Este viaje te tiene muy cambiado?
Ten cuidado. Visitar el Hotel Pesquera, en el corazón de la Ribera del Duero, disfrutar de su spa y su restaurante gastronómico, puede afectar seriamente a tu sentido del romanticismo. Reserva en hotelpesquera.com. Recuerda, hotelpesquera.com.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando si podemos ponernos una alarma, que desde que robaron a los del cuarto no estoy tranquila.
Pero si nuestro piso es de alquiler.
Pues en la web de Securitas Direct pone que se puede. Una vez que te ponen la alarma, es tuya. Y si nos cambiamos de piso, nos la vuelven a poner donde nos mudemos.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Doncs apa, Mònica, que això ja ho havíem mig presentat. Bé, sí. Avui tinc ganes de parlar d'aquest tema.
És un tema maco. A més, sí. M'agrada perquè inaugurem mes d'abril, que és el mes dels llibres i de Sant Jordi, no? I jo crec que han de ser protagonistes no només el dia de Sant Jordi, sinó cada dia. I
cada
avui,
dia,
mira, comencem bé el mes d'abril. M'agrada aquest tema d'avui.
Doncs escolta, mira, et presento, amb nosaltres ens acompanya la José Nofre, que és la responsable de la part infantil i juvenil de la Biblioteca Pública de Lleida. José, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia, gràcies. Doncs jo us presento al convidat que ens acompanya aquí a Tarragona, als estudis de Copes, l'Alfred Arola, d'Arola Editors. Alfred, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bon dia, Alfred.
Gràcies a tots dos. No us coneixeu, suposo, no?
No.
No.
Ah, de vegades sona la flauta i els convidats es coneixen, però...
Bueno, nosaltres tenim llibres de la seva editorial.
Ah, mira.
Comencem bé. Doncs, Alfred, si no coneixes la Biblioteca de Lleida, te la recomano, que és un edifici fantàstic,
sí?
Eh?
O sigui, doncs
que...
has
de fer una visita. Avui celebrem una mica de manera avançada aquest Dia Internacional del Llibre Infantil i Juvenil, que se celebra demà, 2 d'abril, que és el dia de naixement del Hans Christian Andersen.
Ah, molt bé.
Eh? O sigui, per tant, bona celebració. I, Ricard, no sé si comencem... Comencem bé, es pot dir bé, si parlem de quina és la salut de la literatura infantil i juvenil. Alfred, com la definiries? Què diries? Estem bé o estem malament?
Bé, jo crec que estem bé i estem malament. Les dues coses alhora. O sigui, i jo crec que hi ha bona salut amb l'edició de llibre infantil,
sí?
I se n'editen molts, però també estem malament perquè se n'editen molts, com si diguéssim, i per tant es fa com a difícil i a més competim amb les noves tecnologies com les tablets, els mòbils, i es fa difícil, però de totes maneres jo crec que s'estan editant llibres molt macos, i la paraula macos perquè són bonics, no?
Uh-huh.
I hi ha molt bons il·lustradors, parlant de llibres infantils, hi ha molt bons il·lustradors, i hi ha llibres que jo crec que fan o compleixen la funció d'un llibre infantil, que per un costat són atractius per xiquets i per l'altre costat, pues, darrere hi ha, bueno, un aprenentatge que està dins el conte, i això jo crec que està molt bé, no? Però es fa difícil, perquè és que estem en un món que hi ha tant accés d'informació per tots els costats.
Bueno, però és que el segment que estem parlant d'infantil i juvenil, pensa que tots són nascuts al segle XXI, per
clar,
tant,
clar.
La competència és molt dura.
És molt dura.
A la biblioteca, això sé, la secció d'infantil i juvenil és força maca, per Sara.
Sí, és potent.
I a més és gran. Ja suposo que també els responsables també hi teniu a veure, però clar, tu pots muntar-ho molt bé i si no et ve ningú a agafar llibres, malament. Per tant, entenc que això és com una roda.
Sí, bueno, nosaltres des de la biblioteca tenim la visió de que la veritat és que estem prestant moltíssims llibres.
Sí?
I, sí, sí. I jo penso que es llegeix més del que es diu.
Oi, no m'agrada, m'agrada molt que em diguis això. Sí, 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 molt bé.
Sí, sí, sobretot per exemple, puc parlar bastant de les, del jove, del joves, dels joves, no? Des de la perspectiva de la biblioteca, perquè, bueno, nosaltres al 2015 vam crear un grup de crítica literària que es diu Pòquer de Llibres, en el que vam arreplegar nois de diferents centres i institucions de Lleida que tenen en comú que els agrada molt llegir. Van començar amb 8 i a dia d'avui en dia som uns 30, entre 13 i 20 anys. I fem trobades cada dos mesos a la biblioteca i la veritat és que, bueno, en recomanem llibres entre nosaltres, cada un llegeix el que vol, anem plegats a comprar novetats a les llibreries i una mica els hi fiquem el segell de Pòquer de Llibres en aquests llibres i el que estem notant és que hi ha gent que no forma part de Pòquer de Llibres però sap el que és i els llibres que estan rotant més i que surten més en préstec són, són precisament aquests, mira, els que... Mira, el segell.
Mira, bona, bona notícia, no, Alfred?
Sí, no, molt interessant. Té raó, jo crec que es llegeix. O sigui, o hi ha un sector de la població que li agrada molt la lectura. I això és bo, per això deia que hi ha la part positiva, que és que hi ha consum de llibre, no? Hi ha consum de llibre i hi ha lectors. El que passa que també hi ha moltes alternatives. Clar. Molt potents i sobretot els joves, si s'enganxen per dir d'una manera a la lectura, perfecte, perquè fan les coses molt apassionadament, per tant, si s'enganxen
i total, no?
I consumeixen, però n'hi ha molts que no i potser és una mica llàstima, no? Perquè
clar,
la lectura, a més, és un aprenentatge, no? Que després te serveix.
Mira, abans Alfred has apuntat un tema que em sembla molt interessant, que has dit, a banda de la lectura, pel fet de gaudir de llegir, amb el tema de la literatura infantil i juvenil hi ha un tema important que és que estàs al final educant d'alguna manera, no? Hi ha una responsabilitat en aquest cas a l'hora d'editar també aquest tipus de literatura per a aquest públic, no?
Sí, perquè en el fons la cultura jo crec que no deixa de ser el coneixement, no? Però el coneixement profund de les coses, o sigui, és l'acumulació d'aquests coneixements profuns. I la lectura, bàsicament, el que t'aporta és això, és anar llegint i et vas enriquint com a persona. I, per tant, això si es fa a edats joves... Jo crec que és un valor que tindrà aquell xiquet de gran que després és molt difícil de tenir, yeah, no?
Yeah.
I perquè la lectura, l'avantatge amb els mitjans audiovisuals és que requereix un esforç de concentració i d'aïllar-te de l'altre i és un esforç, per tant, si tu t'acostumes a fer aquest esforç, jo crec que tens molt guanyat i per això crec que és molt recomanable.
No, i molt sa, i molt sa.
Sí, no?
Avui en dia que tinguem la capacitat de poder-nos aïllar del món una estoneta al dia, jo crec que és molt sa això també.
Sa i difícil.
Sigui per llegir o no.
Sa i difícil, exacte.
És difícil, però és molt sa això.
Pel que fa a temàtiques, Jose, per exemple, no sé si hi ha alguna entre aquest públic que deies, parlaves del juvenil, no?, que en teniu molt a la Biblioteca, sí, de Lleida. Hi ha alguna temàtica que domini, allò que els interessi més que noteu?
Sí, sí. Sobretot, el que està molt de moda són les sagues i les trilogies de gènere fantàstic i les anomenades distòpiques.
Escolta, el Harry Potter ho va començar tot o no?
Sí, jo crec que el Harry Potter ho va començar tot i a partir del Harry Potter saltem als Jocs de la Fam, que va haver un abans i un després, i a partir de després dels Jocs de la Fam tot el grapat enorme del món editorial d'aquestes trilogies fantàstiques, distòpiques, en el que en aquests moments estem molts enganxats. El que passa és que també el que ens passa és que a vegades, com que són trilogies, doncs surt el primer, surt el segon, i a vegades estem un any i mig esperant un tercer. I la veritat és que és una mica desolador,
clar,
però bueno, també és encoratjador perquè els usuaris van preguntant quan surt, i per exemple,
acaba, això,
sí, per exemple, ahir va sortir el tercer d'una trilogia de la Laura Gallego, molt recomanable, que us la recomano, I va sortir ahir el tercer, que comprarem a la biblioteca bastants exemplars, perquè hi ha un munt de gent que l'està esperant, que es diu La missió de Ron, i bueno, jo estic molt contenta.
Sabeu quins gasto jo a casa?
Bueno, a veure.
Els meus de casa.
Què llegeixen els teus?
Perquè els meus són petits, no és juvenil, és més infantil, però juguen a futbol, els futbolíssims.
Futbolíssims. Mira com ho sap.
I gol.
Panculers, futbolíssims.
Futbolíssims i gol. Escolta, futbolíssims no sé quants llibres hi ha, no s'acaba mai.
Bastants, 13.
13, això.
I que no s'acabi.
I de gol també n'hi ha un munt,
Sí, de gol molts més.
N'hi ha 20 no sé quants, o 14 o 15, no sé quants n'hi ha. I escolta, és veritat, A més jo els dic, bueno, agafen qualsevol. No. Si he llegit el 5, després ha de venir el 6.
Clar, ells ja ho saben.
Mira, Josep, amb aquestes edats de 10 a 12, les col·leccions són el que triomfa més.
Clar, mira,
és difícil saltar d'una col·lecció a un llibre individual.
Mira, la Mònica és més jove que jo, no sé si...
No gaire més.
Bueno, però saps què llegia jo? Saps amb què em vaig enganxar jo de petit?
A veure.
Amb el 5.
Com
a jo. Lenny Blyton.
Sí.
Home, Lenny Blyton, no? Sí,
sí. Amb aquest... Hollister...
Doncs jo em vaig enganxar amb el 5 i després...
El 7 també, no?
El Pacto Secreto, los Hollister i tot això, però amb el 5 em vaig enganxar jo.
Sí, jo també,
Mira, és que us volia preguntar, perquè has anomenat Harry Potter Ricard, no?, que és una mica, és veritat, diu, contigo empezó todo, no?, allò que es diu Alfred com a editor, perquè a vegades això suscita debat, És en plan, aquestes sagues o aquests booms... No són bons, sí són bons, si fan que algú s'enganxi a llegir, benvingut, no?
Jo crec que sí, lògicament, que són bons. El llegir ha de ser un plaer, no pot ser un càstig, o sigui, no pot ser un sacrifici. Has de viure, quan llegeixes has de viure el que ets i la societat que vius. Vull dir, jo també vaig començar amb els 5, jo llegia en castellà, no? I després los 7, no?
Sí.
I el Harry Potter també em va enganxar, vull dir, i ara de gran, No, perquè crec que... que està bé, no? Vull dir, la ficció aquesta més lleugera, més tranquil·la. Jo el Harry Potter em vaig enganxar pel meu fill, perquè ja es llegia amb una passió increïble, i jo, clar, dic, tanta passió per alguna cosa.
Que tindrà,
que tindrà, no? I realment jo crec que està molt bé.
Bueno, penseu que el Harry Potter, a dies d'avui, està sortint moltíssim. O sigui, hi ha nens que l'estan redescobrint ara i dius, com pot ser després de tants anys...
Bueno, clar, però és normal perquè és a partir de certa edat. És a dir, jo a casa, mira que fa anys que estan fetes les pel·lícules, ara parlo de les pel·lícules...
I encara no
les havíem vist, doncs perquè, clar, no tenien l'edat, però ara ja comencen a tenir l'edat, hem començat i ara tenim la febre del Harry Potter a casa.
Sí. Mira, nosaltres els tenim duplicats i triplicats, els exemplars, i penseu que surten tant en català com en castellà com en anglès, o sigui... És una passada.
En aquest cas, mira, ara, Alfred, deies, tu et vas enganxar perquè el teu fill està enganxat i deies, a veure què llegeix. José, hi ha pares que venen també a l'àrea d'infantil i juvenil a veure una mica, informar-se, no? Perquè, clar, per exemple, diu, a veure què estarà llegint, què és aquest interès.
Nosaltres fem molt recomanacions de dia a dia, no? Fidelitzem usuaris, que se'n diu, no? I molts d'aquestes adolescents a vegades comencen als 13 i encara venen amb mares, no? I a vegades amb pares. Doncs moltes vegades jo que recomano, diguéssim, usuari a usuari, moltes vegades els s'emporten un llibre, el mateix llibre a la mare i el jove perquè li recomano, diguéssim, la trilogia, no? Per exemple, Una llama entre cenizas, que us la recomano perquè és boníssima, li he fet llegir a molta gent adulta i m'ha vingut dient, quin llibre, uau!
Veus?
No, jo com la meva feina d'editor, a mi hi ha un exercici que em costa de fer i quasi m'obligo a fer-lo contínuament, és quan te dirigeixes als petits o als joves, clar, els registres que jo tinc mentals són molt diferents als seus. I a vegades m'acosta arribar-hi, no? I sobretot en infantil. Jo, les il·lustracions a vegades a mi m'agraden molt, però si fas una provatura veus que no és el registre que esperen les noves generacions, i al contrari, a vegades coses que veig que tenen èxit i que a mi la veritat és que no m'acaben d'interessar, no?
Alfred, com a editor, m'agradaria saber com decidiu. És a dir, vosaltres suposo que us presenten, doncs, us presenten novetats, mm-hmm. i com decidiu? Aquesta sí, aquesta no.
Bueno, ja està amb el que t'estava explicant ara, no? Mm-hmm. Vull dir, hi ha una lluita meva interna, que és amb els meus gustos i els meus criteris, provar de fer els compatibles posant-me al cap d'un nen de...
Però alguna vegada has recorregut escolta, m'han portat un esborrany, el faig llegir amb algú altre d'edat més baixa per dir, escolta, a veure,
què t'ha semblat? Has fet provatures amb nens i nenes propers?
No he fet alguna vegada, però no ho he fet perquè, a més, no tinc tan accés a tanta canalla. El que sí que les provatures les vaig fent a mesura que anem editant, no? Vull dir, vas veient quins són els llibres que et van funcionant i intentes pensar o veure per què ha funcionat, no? O quin és l'estil, o quin és el missatge que hi ha rere fons del conte, no? De totes maneres, jo sóc una mica tossut, no? Vull dir, jo crec que hi ha contes que transmeten uns valors o una manera d'enfocar la vida que per mi potser són els que s'aguanten. Mm-hmm. O sigui, escolta, d'una manera una línia editorial, clar, que jo crec que ja l'estem marcant des dels contes infantils fins a adults, no?
Que ens queden 3 minuts només. Us volia preguntar als dos, com hauria de ser, o com creieu que hauria de ser la literatura del futur immediat? Ai. És a dir, com hauria de ser, o què hauria, quin paper hauria de fer a la societat en un futur immediat, la literatura infantil i juvenil?
Bueno, un paper molt important, no? Perquè jo penso que llegir és molt important de cara als estudis, de cara a la comprensió lectora, de cara a tot. El que passa és que molta gent això no s'ho creu, yeah. i ens costa fer-ho entrar, però bueno, allí estem, no? Estem cada dia intentant suggerir, buscar llibres entre tants llibres que s'editen, buscar aquells que creiem que enganxen, que poden agradar, i aquesta és una tasca diària que fem nosaltres a la biblioteca.
Que a més ho acompanyeu amb un munt d'activitats, que això no s'estilava fa 20 anys, per exemple, no? Clar, la biblioteca tu entraves, hi havia llibres i punt.
El canvi d'hàbits,
activitats,
també, no?
Però sempre, sí, activitats, però sempre amb el llibre darrere. Eh?
Correcte, o sigui, sí, sempre. Sempre. I això em consta, però us escarrasseu a pensar en moltes activitats al voltant del llibre.
Sí, perquè una cosa va lligada amb l'altra i penso que... I a més fem una tasca sempre de fomentar que s'emporten mm-hmm. tots a casa un llibre a l'acabar l'activitat, clar, no? Clar. Vull dir, per fomentar la lectura.
Des de la biblioteca, sí. Clar, és essencial. Vosaltres, Alfred, també, editors, en aquest cas, llibreries, no? I també l'aposta des de l'administració, polítiques clares de foment de la lectura, no? Mm. Clar, són bàsiques.
Jo crec que sí, i a més sé que les biblioteques estan fent una feina espectacular, vull dir, us felicito des d'aquí.
Gràcies.
Perquè ha canviat molt, com dèieu, abans les biblioteques era allò, anar allí, agafar un llibre i anar cap a casa, no? I jo soc conscient que esteu fent una feina molt important i molt ben feta, no? El quin és la literatura que s'ha de posar damunt de la taula ara? Jo crec que estem en uns moments socials que realment estem tots una mica despistats i la literatura, en el fons, el que transmet són els valors i la manera d'entendre la vida dels autors, no? I en aquests moments que tenim tanta informació, que el món està tan globalitzat, ens costa tots plegats saber una miqueta què s'ha de transmetre a través de la literatura. Però bé, insistem, no?
Curiós, perquè la Mònica no la veig, però la Jose i jo anàvem fent que sí amb el
sí,
cap.
Sí, sí. Mira, sé que ens queda molt poc temps, però m'agradaria també recordar que fins al 14 d'abril està en marxa a Mollerussa el 35è Saló del Llibre Infantil i Juvenil de Catalunya, on he estat jo rebuscant, i presenteu una de les novetats d'Arola, no, enguany. Crec que és el proper dia 5, presentareu El Jardí de les Escales.
Exacte, que es va presentar aquí a Reus ara la setmana passada, i és un llibre molt, molt, amb molta potència emocional, crec jo.
Un llibre també amb il·lustracions, no? De la Teresa Llorach, que és de la Victòria Rodrigo i la Teresa Llorach. Això ja ens ho deies, eh? Jo soc, us entesteu en aquests llibres doncs especials d'edició, il·lustració, no? Que aporten això... Que no ho pots tenir en una tableta, això. Ha de ser llibre físic.
Jo crec que sí, que el llibre físic té una màgia que encara no s'ha perdut. Vull dir, és, i jo crec... Però es va parlar molt de que desapareixeria el llibre en paper.
És veritat, eh? I això nosaltres n'hem fet programes especials i fixa't que al final l'apocalipsis no arriba.
No arriba.
Afortunadament, Vull dir, és a dir, una cosa no treu l'altra.
En els contes infantils és molt difícil.
Clar.
Perquè la il·lustració és molt difícil. Clar.
Sí, però les tablets fan autèntiques virgueries, eh?
Bueno, però jo crec, crec que les tablets compleixen una altra missió.
Sí, exacte.
O sigui, al final tenir un llibre a les mans i passar les planes, als nens això els agrada molt.
Sí, sí.
I després amb el tablet doncs, miraran un vídeo, miraran o pintaran o faran una cosa més interactiva, però el llibre... mira, no ho sé, jo veig que al final no ha passat allò que van dir, eh?
I tant, no.
Molt bé. Escolta, que arribem a dos quarts.
Quin greu, que tornin un altre dia, no?
Clar que sí. Nosaltres, a tots els convidats sempre els diem que tornin, arribarà un punt que els haurem de fer tornar tots.
I ja tornarem.
Però avui és que el tema, mira, era molt agraït, eh? Diguem-ho així, que hi ha dies que no ho és tant. Alfred Arola, d'Arola Editors, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies, Alfred. I a Lleida ha estat la José Nofre, que és la responsable d'infantil i juvenil de la Biblioteca Pública de Lleida. José, gràcies.
A vosaltres.
Gràcies.
Doncs
Ricard,
apa.
Que vagi bé, eh? Que vagi a passar bon dilluns.
Igualment.
Adéu.
Quiero una casa. No sé, que tenga ese algo. Ya sabes, que entres y digas...
Cuesta mucho acertar con la casa que quieres, pero ahora es fácil acertar con su precio. Seas o no cliente, con BBVA Valora podrás saber si el precio que te piden es el que deberías pagar. BBVA Valora ha tenido más de 4 millones de consultas. Pruébala tú también. BBVA, creando oportunidades.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
El hasta ahora vicario general de Bilbao será el nuevo obispo auxiliar de la diócesis. Desde la Catedral de Bilbao, ordenación episcopal de Joseba Segura como nuevo obispo auxiliar. El sábado a las 11 de la mañana, en 13.
Descuidarte. Tener algún seguro por el que pago de más.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Adolfo Domínguez, Now Lover, Timberland, Levi's, Gap, Wonders, Kipling. Para él, para ella, para los más pequeños. Ya es el momento de aprovechar el 30% de descuento en una gran selección de tus marcas favoritas. Elige tus esenciales de primavera. Solo del 28 de marzo al 14 de abril, en los 8 días de oro del Corte Inglés.
Ahora en Crystal Box, si reparas la luna de tu coche, te regalamos una cámara deportiva. Y además, tramitamos todo con tu seguro para que reparar tu luna no te cueste nada. Y sea tan fácil como poner los intermitentes. Este es el izquierdo. Y este, pues el derecho. Muy fácil. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Vive este verano en Roma y el Vaticano con tu familia.
Reserva ya un moderno alojamiento en casasanjuandeavila.org, cerca del Vaticano.
Un ambiente familiar y católico con jardines, piscina, zona infantil y deportiva, capillas, salas de congresos y desayuno buffet incluido.
Con todo tipo de habitaciones, wifi, televisión y mucho más. Ofertas especiales para familias, grupos y parroquias. Te ayudamos a organizar tu peregrinación.
Casasanjuandeavila.org, tu casa en Roma.
En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900-11-88-66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en COPE, entra ya en cope.es. Con un solo clic, estás conectado a Carlos Herrera.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Control motor amb els esports.
Com més t'esforces, més sort tens a la vida. Oi que sí? El mateix li passa al nou Tucson, que gràcies al treball i la innovació de Hyundai uneix la tecnologia més nova en seguretat amb un disseny únic. I com que la sort crida la sort, ara també tens el Hyundai Tucson híbrid amb etiqueta Eco. A què esperes? Puja, la teva recompensa ha arribat. Hyundai.
Control Motor, Avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs amb Hyundai comencem a parlar d'esports. Comencem la radiografia directes cap a les dues. Hi ha una cosa que acabo de descobrir ara, i és que el Xavi Pérez té bastant millor la vista que l'Albert Square i que jo mateix. Eh? Xavi Pérez, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Albert Square, què tal? Bon dia.
Hola.
Bueno, no, t'ho dic perquè, abans d'entrar en matèria, perquè aquí estàveu els dos ara mirant el mòbil, mirant a veure si havien cessat d'algú o alguna cosa de darrera hora, i tant l'Albert com jo estirem molt el braç per llegir el mòbil.
Jo ja he arribat...
Ens l'hem d'allunyar molt.
Jo ja he arribat al punt que el braç em fa tope.
Has vist?
I ja no.
Jo m'hi he fixat i dic, mira, l'Albert ja li passa com a mi, que ja... En canvi, el Xavi, escolta, se'l mira dos pams.
Jo estic al punt que necessitaria un gatxeto brazo.
Me fa por.
Xavi, tu tens bona vista.
Sí. Això són els caragols.
Això dius...
No són bons per la vista, exacte, els caragols.
Exacte, per tot.
En fi, escolta, cosetes... Bueno, cosetes...
Piqué, no? Hem de parlar de Piqué, no? Hem vingut a parlar de Piqué avui,
sí,
no?
Sí, exacte, també podem parlar de Piqué.
Parlem del Piqué.
I de Luca Zidane.
Exacte. Tela, també el Piqué. Escolta, el Piqué ja porta... Va d'un sobrat interessant, eh?
No, però per què,
Bueno, no ho sé, escolta. A veure, són comentaris que els pots fer o no.
Però és que
amb
jo
una prèvia.
Però
és la salsa, no? És la salsa dels caragols. No,
coneixent el Piqué i coneixent el programa.
Sí, correcte.
És que jo estic absolutament convençut que, sobretot a xarxes, que són les generals d'incendi, el 90% de la gent que ha criticat a Piqué no ha vist mai el programa.
Segurament.
Perquè aquí sembla que Piqué hagi arribat a un plató, s'hagi sentat i hagi dit, no, jo follo molt, amb perdó, però és que... Sí, quan
no,
va dir
que
n'he sobrat.
Això ho pregunten sempre. Vull dir,
exacte,
no,
i tinguin el patrimoni major que l'espanyol. I no va ser així. Vull dir, són dues preguntes que fan sempre,
sigui
home, sigui dona, sigui un, sigui tres o sigui 40 els entrevistats, i ell no, i lo del patrimoni és que li diu el broncano. Diu, bueno, tu, de dinero... Diu,
sí,
bueno,
sí,
claro,
correcte,
és que
correcte.
Podríamos compararlo con... Tu podrías comprar una ciudad, no?, i jugar a los Sims. I llavors és quan l'altre diu, no, ciudad no, però...
És el gran problema, i això ja fa anys que ho sabeu, que jo ho dic, de les xarxes socials, l'anonimat dels nassos. És a dir, fins que no...
L'anonimat xarxes... i no l'anonimat. Jo he vist algunes periodistes...
Ah, bueno, també.
Amb milers i milers de seguidors, foten l'estraconada de si machirulos, masclistes...
Sí, sí, bueno, això també jo crec que va sobrar aquí.
Sense haver vist mai, segur, el programa, però bueno, és igual.
Escolta, primer, Àlex Márquez, podi. Àlex Márquez.
Molt bé, molt bé. Comencem a la cursa, vull dir...
Vaig escoltar la seva entrevista
i
va dir a la primera cursa vam fer setès, aquí tercers, bueno...
Bueno, aquest any ha de ser l'any del salt de l'Àlex Márquez, si no...
Ah, però hi ha el fill de l'Australia aquell, del Garner, que déu-n'hi-do, aquell...
Bueno, sí, però perquè com més passin els anys, més vindrà generacions joves al darrere que l'apretaran més, o sigui, enguany és o sí o sí.
A banda, Moto3 i Moto2, cada cop... Bueno, Moto3 sí. És un escàndol. Jo ho sé perquè faig les classificacions al diari i els 5 primers estan al mateix segon.
Sí, és que arriben tots junts.
I a Moto2, últimament, doncs també s'ha comprimit molt, no?
Sí.
La majoria corren a la mateixa marca, que és Càlex, i això fa que s'iguali moltíssim.
Sí, perquè els motors són iguals, recordem, a Moto2, tant com a Moto3. I anava a dir que a MotoGP darrerament també arriben en grup, però clar, aquesta vegada no va ser així.
Aquesta setmana.
O sigui, l'amic, el Marc, escoltava els periodistes que segueixen la caravana internacional i diuen que el veuen més fort que mai. O sigui, imagina't. Si ja el veuen més fort de mai. Sí que és veritat que les xifres ens diuen que l'any passat, és veritat que la cursa de l'any passat va ser de bojos i al final va fer un zero, no va, a causa d'aquest zero no va agafar el liderat fins a la cinquena cursa. Ahir és la segona i ja és líder, ja es posa líder, però és que a més ahir se'n va anar d'una manera insultant.
Bueno, les carreres que li venen ara són les propícies per amb ell.
Sí.
Després, quan arribarem a Europa, començarà a patir un mes.
Sí, no, sí.
Ara venen els circuits que són seus. Austin és seu...
Clar, es tracta de puntuar, de fer punts.
Per tant, tot el que s'emporti ara, millor que millor, eh?
No, i ha arribat a un punt de maduresa que i ell ho ha reconegut diverses vegades, no? De que de vegades val la pena firmar un segon, que no va ser el cas d'ahir, i si realment te veus amb bon feeling, com comentava ell, que clar, és que a veure, va ser el millor als lliures, és va ser el millor...
Tot, menys amb un lliure, que, menys amb un, només.
Sí, però perquè ho va decidir ell.
Sí, sí.
Perquè diu, bueno, no forço, ja s'havia saltat la FP de 2, i ja saltava, però va ser als oficials, va ser el millor al warm-up i va ser el millor a la cursa. Aleshores, té aquest punt, doncs, de no fer les bogeries que feia abans. O sigui, quan s'ha de conformar en un segon lloc, s'ha conforme, i quan ho veu clar, com ahir, doncs va fent, però també té aquest nivell de concentració per mantenir el ritme, perquè també et dic una cosa, donar 22 voltes al circuit sol, jo crec que és més complicat.
El seu cap de mecànics va dir que s'ha d'estar molt amoblat, eh? Perquè
que,
si no...
És que jo crec que és més complicat donar 22 voltes sol a un ritme sostingut, eh? Que donar-les en grup, que ara passes Dovizioso, ara t'apreta Viñales, ara sí, tens sí, a Rossi sí. per allí, i mantens l'atenció.
És un altre tipus de cursa, però que també s'ha d'estar preparat per afrontar-les.
S'ha madurat, home, és un tio que amb 25 anys ha guanyat en mundials, doncs hòstia...
Xavi, què em de dir, de Marc?
No, del Marc poca cosa es pot dir.
És que avui pensava, dic, bueno, ara què direm del Marc? Ha fet una proesa més? És que,
no,
clar...
no, és que les poques coses, els elogis ja li hem dit tot, no? El que passa és que, bueno, el que diu molt bé l'Albert és del cap molt ben amoblat
No per ser aguafiestes, fan perdó, ho dic així, recordem que, com tot, és llei natural, arribarà un punt que deixarà de guanyar i arribarà un punt que s'haurà de retirar, igual que el Messi. Gaudim-lo ara, perquè és que entrem amb la dinàmica de que és el normal, s'ha de gaudir, s'ha de vibrar i s'ha de seguir.
Ell, amb això que tu acabes de dir, ell ja ho sap i és conscient, eh? Va dir,
no, això ho dic per la resta, per la resta dels mortals.
Perquè ell, no, perquè una de les coses que a mi em va agradar molt aquest any, fa poc, en una entrevista que vam fer, ell va dir, començo de zero. Dic, sí, no, correcte. Comença sent campió del món. Diu, no, claro. Perdoni, ara aquí hi ha 23 corredors i jo començo de zero. No he guanyat res.
No és que les altres vagin malament, eh? perquè els Ducati van molt bé. Yamaha va demostrar que anava molt bé amb, amb la segona posició de Valentino Rossi. Maverick Viñales jo crec que té un problema mental quan va en grup i quan surt malament que després es desconcentra, però la moto va bé. Vull dir que és el que deia el Xavi, quan arribin a Europa, que són potser llocs on van millor els Ducatis, doncs allí és a fer segons, si veus que no pots, i anar sumant. I tant.
Però clar, és que deies Messi, però sí, és veritat, i l'hem gaudit moltíssim, el gaudim a Messi, però clar, és que Messi sí que cada cop està més a prop el seu final entre cometes. Clar, ja se'n va cap als 32.
Sí, correcte.
És que el Marc en té 25.
Sí, el Marc en té 25, correcte.
És que Valentino Rossi ahir fa segon amb 40 anys.
Que també...
Jo no sé si el Marc en 40 anys estarà corrent o no.
Valentino, vale, que ha fet unes decisions dels darrers anys dolentes.
Ahir es donen la mà, eh?
Se li ha de sí, sí, bueno, es donen la mà, no es miren,
bueno, però
es donen la mà. Bueno.
Jo suposo que Rossi també està amb el subidón, perquè és el box que tenen abans del podi, podio que diuen, i ella està amb el subidón.
No, va fer una bona cursa, Valentino.
S'ha fet a Dovizioso, ha fet segon, tal, i ve el Marc, i, bueno, jo crec que és un gest natural, no?
Sí.
Que és normal, quan tenen un tio, donar-li la mà.
Espero que ho normalitzin d'una vegada, perquè han fet molt mal amb un esport que està atravessant una edat daurada.
Ha fet, en singular.
Sí, sí, per això, vull dir que és que... No, anava a dir les seves accions. Han fet mal, molt mal, les dels últims 2 anys, eh? En fi, escolta, parlarem de futbol, tranquils, que també parlarem de futbol.
Adéu, bona tarda.
Parlarem de futbol, sí. Però el Lleida Llista guanya el seu partit, que van començar perdent, però bueno, acaben guanyant 6-2. Per sort de la notícia, Fèlix Larrosa, alcalde de Lleida, el diumenge surt damunt tuit i diu que, escolta, que tranquils, saps que en parlàvem la setmana passada, a veure on s'hi jugaria, a veure on havien de viatjar. És més, l'alcalde de Lleida havia dit que tranquils, que per viatjar ho tenien garantit. Però, escolta, no sé si és que ja ho tenia al cap o què, o ha sigut una maniobra d'última hora, però no, escolta, la Final Four a Lleida.
Tenien l'autobús a Lleida.
És bo i és dolent. Pels aficionats és bo, per l'equip, ull, perquè ara són els campions i juguen a casa.
Jo crec que és una maniobra electoralista.
Sí, bueno, això ho tenim claríssim.
Totalment. I tot i que ho negaran davant del jutge, els jugadors és una altra història. Però jo crec que com a club...
Les segones parts no són...
No és el millor. I ara molta gent pensarà que diu aquest paio està boig. No, és que, a veure, i això ho hem parlat de vegades, tu ara tens el bon gust de l'any passat. Vas gairebé omplir el pavelló, vas quedar campió... Hòstia, és un record que tindrem per tota la vida.
Sí, no sé si s'hauria de quemar aquest cartuig ja l'any següent.
Tu ara ho fas, te'n vas a Itàlia, vol tregar, on sigui, la pots tornar a guanyar, evidentment, a Lleida també, evidentment, però, ostres, per aquelles coses de la vida, perds a les semifinals...
Què pot passar?
Què pot passar? Hòstia, i tot lo de l'any passat, de repente desapareix... Perquè,
sí, perquè la gent tenim molt poca memòria.
L'esport no té memòria, te quedes amb això i tens una final a l'11 de setembre amb 150 espectadors.
Sí.
Aleshores, jo crec, i em consta que el club, insisteixo, tot i que t'ho negaran davant del jutge, doncs no està molt per la labor d'acollir-la, de fet no la demana el club, sinó que la demana l'Ajuntament, doncs, bueno, aquí cadascú ha mirat pels seus interessos. Dit això, la fem a Lleida una altra vegada, gaudim-la, disfrutem-la, estem en l'equip, i a veure, perquè no, doncs, repetir que seria històric, no?
No, i tant.
Revalidar el títol davant de la teva gent.
En bàsquet, victòria, i també interessant, del Força Lleida davant del Tau Castelló, 88-82, queden
Queden pocs partits, queden 5 partits sí. per acabar la Lliga. El Força Lleida és 11è, està a 2 victòries d'entrar en zona de playoff. Està difícil, està francament difícil, però sí que s'ha allunyat definitivament de la part de baix.
Ja està oblidat. Ja està,
per mare, era virtual, ara ja és matemàtica. Vale, anem al futbol. Vinga, anem al futbol perquè... la setmana, a la meitat de la setmana sortim amb la notícia de l'Ontinyent. Jo no tenia notícia de que estigués tan cardat l'assumpte, però, clar, els jugadors diuen és que fa 3, 4 i alguns fins i tot 5 mesos. Això va passar aquí a Lleida, que no cobraven.
Ja es van plantar, de fet ja es va parlar de la possibilitat de que deixés la competició. Aquí hi ha un grup inversor australià, que són els que van entrar al club, i ara va arribar un punt doncs, que reclamaven els diners que havien ficat, que el xifra, no sé si eren 600, 700.000 euros, tal. I clar, Ontinyent és el que és, i no, deien, no pot ser. Llavors, hi havia un compromís verbal de continuar dins del club, es va aturar el cop, va continuar jugant a l'Ontinyent, que vam dir, bueno, me recordo que tots fem els números, no? Hòstia, mira l'última jornada, perquè per nosaltres el tenim a l'última jornada. Sí. I... el passat dimecres, dius, no sé si dimarts o dimecres,
sí,
a mi també m'ha agafat per sorpresa perquè de repent, pum, comunicat.
Abandonen la competició.
Cese de l'activitat.
La directiva,
A falta de 8 jornades. Que dius, home, ja arriba fins aquí, Vull dir, el jugador, sí, és cert, acumulen molts endarreriments, però també sabem que hi ha el conveni amb AFE i que al final, doncs, acabaran cobrant.
I a més que ara desaparegui, els jugadors no els hi soluciona res, perquè tampoc poden fitxar per ningú ara en 2 mesos.
De fet, els jugadors van fer un comunicat, van penjar xarxes en vídeo, dient que no entenien el que havia fet el club, ells estaven allí per treballar, que estaven defensant l'escut amb totes les seves forces i que no volien defallir i que ells volien acabar la temporada. Bueno... és el drama del futbol modest modern.
L'altre dia... té un deute d'1.300.000 euros, crec.
L'altre dia, un compte de Twitter...
que és molt, això,
Que Twitter, ho parlem moltes vegades, ben utilitzat per mi és una gran eina, el problema és que se'n fa mal ús, però hi havia un compte de Twitter que parlava de la segona B de fa 20 anys. Ara, només continuen, crec que eren 18 equips.
Imagina't.
O sigui... n'hi ha un parell que han pujat, que són a la BES i a Ibaiarza en la primera divisió, n'hi ha alguns que estan a segona A, però la majoria, gairebé un 60%...
han desaparegut?
O han desaparegut, o s'han refundat...
o estan a baix.
O s'han refundat com el Lleida Esportiu, o estan a tercera com l'Eldense...
Bueno, és que la UE Lleida compta com ha desaparegut,
Exacte, o han desaparegut. I llavors, clar, jo crec que la federació, un dia o altre, i Joan Carles Oliva va dir a la prèvia divendres... s'haurà de fer un plantejament a la segona B actual perquè és insostenible.
Doncs sigui com sigui, tenint en compte que l'Ontinyent era el darrer partit d'aquest any de la Lliga a casa, on ja vam dir fa 2 setmanes que ens estava començant a costar treure els partits de casa, vam dir, caram, el dijous jo vaig dir, bueno, tenim 3 punts.
Però això també cal matisar-ho i explicar-ho com és.
Tindrem 3 punts, tindrem 3 punts.
Exacte, perquè hi ha algunes webs, hi ha gent que ja dona els punts
als
equips que encara no han jugat a l'Ontinyent, i això no és així. És política de fets consumats. El Lleida Esportiu tindrà els 3 punts de l'Ontinyent quan arribi el dia del partit Lleida-Ontinyent i l'Ontinyent no es presenti.
Però a la pràctica són 3 punts.
No, perquè el Lleida pot desaparèixer d'aquí l'última jornada.
Correcte, ja, però llavors...
passarà.
Sí, però bueno, vull dir...
No, però clar, hi ha molta gent que està fent el cuento de la lechera. No, perquè són els 3 de l'Ontinyent, en realitat sí que estem a playoff. No. El Lleida no té els 3 punts de l'Ontinyent com nostre el Cornellà ni el té cap dels rivals que ha de jugar encara a l'Ontinyent. Els tindran el dia que arribi la jornada i l'Ontinyent no es presenti.
Dels 4 primers, perquè a hores d'ara el Lleida està fora de play-off, 5è, dels 4 primers, qui li falta jugar contra l'Ontinyent, a part del Lleida?
Cornellà.
Sí, Cornellà, per tant, Cornellà estarem a la mateixa distància.
El gran perjudicat és l'Hèrcules.
Que va perdre. Molt bé.
I llavors, també...
és una adulteració de la competició, això,
Sí.
És que, clar, jo entenc que ara, clar, els que han perdut...
No, per aclarir-ho, el reglament, el que diu en l'article 77.2, és que en aquests casos, o sigui, no és com el Reus, que plega a l'acabar la primera volta, o com l'Huracán, el segon any d'Idià, que és que també plega a l'acabar la primera volta, i per tant, segona volta, 3 punts per tots i ja està. No, aquí el que diu és que es mantenen tots els resultats fins al dia de la incompareixença, de la retirada, i a partir d'aleshores se li donen tots els partits per perduts,
per un gol.
Amb la mitjana de gols rebuts en contra, que normalment acostuma a ser un. Mm-hmm. Per tant, 1-0, 0-1, 1-0, 0-1.
Vale.
El gran perjudicat, l'Hèrcules.
Sí. Dit això, a veure...
bueno, i el Castellón per la zona de baix.
Sí, ens les pintàvem molt felices, perquè, clar, ja dius, bueno, ja els contem, quan sigui, fets consumats. Juguem contra el darrer, el Coiano, que sí, que vale, que tots juguen i tots són 11 i tots volen guanyar. Però bueno, és el que diem, si aspires a guanyar el grup, jugues contra el darrer i el darrer està allí per alguna cosa i tu estàs on estàs per alguna cosa. 0-1, final de la primera part, final del partit, que jo ja no ho vaig mirar fins al final, ja convençut de mi, 2-1. 2-1. Que algú m'ho expliqui, exactament. És a dir, val que tenim molts lesionats.
No.
Que és una realitat. Però
ahir, per primera vegada des de que Olives a la banqueta de Lleida Esportiu, pot completar la convocatòria amb tots els jugadors del primer equip. Tret de Víctor Vidal, que és el porter suplent, per Santiago. La resta són tots del primer equip. Què va passar? Tant de bo sapigués. No, clar, tant de bo sapigués, perquè a part venim d'una setmana en la que Joan Carles Oliva diu, no, és que el que ens falta és ficar-nos per davant el marcador. No, és que ens falta recuperar l'instint. Hòstia, minut 10 te fots per davant el marcador, i a més, amb gol d'Ortuño.
Sí, correcte.
Ja. Que feia 865 minuts que no marcava.
Que són molts,
eh? Que són molts, o sigui, des del dia del famós dia de l'Espanyol que no marcava. I hòstia, i t'aixequen el partit així?
T'aixequen a l'últim minut.
El 89, eh?
No ho sé, jo crec que...
Jo llegia avui, hem tocat fondo, queden 7 finales, això ja fa cada setmana que ho estic llegint.
Dilluns és el mateix.
Que segur que farem playoff, jo dic, bueno, escolta, segur.
Jo crec que lo d'ahir, Ortuño diu després falta de concentració, jo crec que és falta d'algú que foti un cop de puny damunt de la taula, o sigui, minut 70, 0-1, camp embarrat, que estava impracticable, contra el QE... No s'han de jugar més de 30 segons seguits.
Sí, correcte.
Hòstia, és que tenim l'experiència del Castellón fot una setmana. Que per cert, l'altre dia contra l'Hércules el Castellón reclamava les pèrdues de temps de l'Hércules, no? Sí. Però és que el futbol és això. És que no pot ser 0-1, minut 70, camp embarrat. Que si jugui futbol no s'ha de jugar, s'ha d'acabar el partit. I quan t'empaten, doncs encara s'ha d'acabar més. Hòstia, és que te remunten al minut 89.
Sí, escolta, potser és millor que t'acusin d'aparcar l'autocar al darrere per endur-te els 3 punts que no això, ara.
Clar, i després una altra cosa. Contra el Castelló, Oliva no exaureix els canvis. Ahir fa un canvi, només.
No juguem a res.
Fa un canvi. I ella a la premsa diu, no, és que, bueno, està content amb el que està veient. Bueno, pues no sé lo content que pots estar quan t'empaten i després t'aixequen el resultat. Insisteixo en un camp embarrat, que això és una despesa física important. Insisteixo...
T'empaten al minut 70, falta temps, vull dir, no, pots pensar canvis.
És que fins i tot, per lo que et dic ara, per aturar el partit, o sigui, fas el canvi al Musa al 77, bueno, pues després en fas un altre al 81, i en fas un altre al 88, és lo que diem, és lo de jugar a l'altre futbol. Vull dir, i no ho sabem fer. És que no juguem ni al futbol de tocar, de venga tal, ni a l'altre futbol. Que la segona B també és molt això, eh? És l'altre futbol.
Sí.
És el que el Castellón va fer d'escàndol al camp d'esport fa una setmana i nosaltres vam ser absolutament incapaços de fer-ho ahir al Collao. Aleshores, i algú em dirà, bé, Albert, però que hem d'anar a perdre temps. Sí, no hem d'anar a perdre temps. Hem d'anar a guanyar per lo civil o per lo criminal. I ahir la via criminal... Lo que t'indica és que al minut 70 s'ha d'acabar el partit. I ja està, perquè a part el camp es presta. Cada patinada acabava amb un xoc. Va bé, crec que al final són 5 targetes per Lleida, 4 per ells. Bueno, però el camp està bé com està. És que t'aixequin el partit així, que te quedi una cara, i després surten tots en sala de premsa. No, clar, és que no pot ser. És que així, no. Ara som un equipet, Oriol. No, ara som un equipet. Bueno, ens pensàvem que érem els putos amos i ara som un equipet. Surt el Pau Torres, no, jo estic convençut que ho farem, però clar, hem de canviar. Ja, sí, ja.
Canviarem el maig.
Clar, però és que queden 7 jornades.
Sí, és que clar, és que allò que sempre dèiem que, bueno, que no se n'ha de parlar, que està molt lluny, que tal, és que queden 7 jornades. És que 7 són 21 punts, és que ja no són més.
Si es queda més, t'has de mirar enrere.
És que...
Els dos equips que venen enrere.
Clar.
El Lleida a la segona volta és 16è. A la segona volta, és 16 amb 13 punts només, eh?
Bueno, però és que Oliva, el primer cop, ahir en sala de premsa, diu, l'objectiu... És que, clar, si no guanyem, comença a estar complicat.
Sí, és que ell va dir això, ja, eh?
Oh, és que és veritat.
Sí, ell va dir, ja, ara ja mirem partit a partit, perquè si mirem més enllà, si mirem a la nostra trajectòria, no el farem.
És que portem 14 de 45. 14 de 45. És que portem números de descens. Joder, la situació és molt, 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 molt complicada, perquè a part tampoc veus aquesta espurna que diguis ara. Insisteixo.
Un capità?
Ahir ens avancem en el marcador. Marca Juanto. Hòstia, és que ho tens, ho tens. Ho va dir Oliva també, tenia el punt de flexió, i el punt d'inflexió el teníem i l'hem deixat escapar. Clar, és que se t'acaben els arguments, no? Bueno, pues ara tancar els ulls, apretar el cul i que sigui el que Déu vulgui. La bona notícia és que la setmana que ve l'Egea que no es cue i, per tant, bueno, pues, tenim més opcions, no, Xavi?
Sí, però ens va fer 4 gols al seu camp, també,
sí,
eh? Vull dir...
sí, 4-4.
4-4 vam 4-4 quedar,
4-4
eh?
És complicada, la situació és complicada, perquè si bé és cert que, i ho hem parlat, que el Relleu...
passa per guanyar dos partits seguits, com a mínim.
No, clar, clar.
No només ja pels punts, sinó per la part mental, eh?
Ja, però és que mentalment...
Jo crec que el diumenge se jugarà amb una pressió molt
clar,
forta.
Ara tornem al problema d'haver de jugar a casa, clar, i haver d'estar, no obligats, obligadíssims, és no a puntuar, no, a guanyar.
Clar.
És que la pressió serà molt forta.
Clar.
Hi ha molta pressió, i tenint en compte el que et deia ara de l'absència d'algú que foti un cop de puny amunt de la taula de vinga, vamos, vinga, vamos, vinga, vamos... Ah, és que jo ja veig per xarxa gent, diu, menys, en el camp a xiular, el jugador, no sé què. Bueno, entre poc i massa.
Claro, encara no, però...
Entre poc i massa, vull dir, relaxem una mica, acabem i després ja cremarem a la barraca i el que faci falta, no? Però la situació és complicadíssima perquè en el seu moment, ja ho vam parlar, el relleu a la banqueta crec que era necessari, però bueno, Oliva no ha sigut la solució. En la qual cosa potser també hem de començar a apuntar amb els jugadors. Potser també hem de començar a apuntar en la gestió de club, del mercat d'hivern.
Bueno, és que el mercat d'hivern, ja hem dit que al final va ser...
Saps el que passa?
Va ser, el mes de gener va ser un mes estranyíssim a nivell de club, eh?
Passa que no es pot dir res a micròfon obert perquè hi ha gent que se sent incòmode, no? I llavors no es pot dir res. Igual que hi ha empresaris bons i empresaris dolents, hi ha periodistes que són bons, periodistes d'informació, i periodistes d'investigació. I després hi ha també periodistes que són la voz de su amo. I això per què t'ho dic? Perquè depèn del que diguis, doncs... pues... amb algú no li sente bé. No, jo no t'ho dic per tu.
Ah,
almenys, jo dic, perquè amb algú no li sente bé i llavors pues, a les xarxes socials estan passant el que tenen que passar, dient coses, però bueno, que algú investigui, algú sàpiga alguna cosa i llavors que vingui, el micròfon obert, ho digui, però...
Bueno, el que diem sempre de les xarxes socials i l'anonimat.
I d'ahir, com això.
Vull dir aquí estem Xavi Pérez, Albert Escuer, Ricard Álvarez parlant, a cara descoberta, i diem el que pensem, i ens podem equivocar.
No, però hi ha però gent bueno. Que no li sembla bé que diguis...
Però clar, després
no,
de les xarxes...
Això és més vell fins i tot que el futbol, no?
Sí, però bueno, si a tu no t'agrada que te diguin que el Barça és dolent, pues bueno, pues hauràs d'aguantar.
Bueno, pots debatir, no?
Pues claro,
ho debatim i ja està.
Vens aquí, te sentes i parles i dius, escolta, per què el Barça és dolent? Per això.
Però ara m'has deixat parat, vull dir, a què et refereixes?
Bueno, no, jo, perquè per lo que has dit a les xarxes, hi ha coses que no m'agraden que s'hi diguin, com no m'agrada això, que s'hi tingui que anar al camp d'esports a cridar, a xiular... Pues no m'agrada.
És que jo crec que tampoc és el moment. O sigui, clar, està clar que esportivament el club està tocat. Està tocadíssim.
I anar a mirar. I el club està tocat.
Si anem a xiular, no cal ni que mirem al playoff. Vull dir, ja està.
No.
Jo entenc que hi hagi un estat de crispació, de decepció, de desil·lusió.
Molts anys a segona B.
De bajonazo, només de veure la cara que fotem el Xavió. Bueno, i avui encara, que si m'haguessis vist ahir, una mica més ja es petego l'ordenador. Però bueno, la bona notícia... intentant aferrar-te a un ferro roent...
Hi ha marge de millora?
És que estem... Clar, un, és que pitjor no podem anar...
Ja, però això ja fa dies que ho diem.
Val? I dos, és que, bueno, estem a tres del playoff.
Sí, sí.
Bueno, no hi ha res perdut, està molt complicat, les sensacions no són bones, perquè no són bones, però això és futbol. De més grosses se n'han
vist. No, correcte. Vull dir, ara la jornada següent, el Lleida guany i els demés perden, i tornes a estar a la pomada.
Sí, el que passa és que, clar, és que... és que l'Hèrcules guanya, però és que el Baleares empate, el Cornellà empate. Clar,
és que els han tingut massa bé.
Bueno, és que és el que diem, és que hem fotut 14 de 45 i estem a 3 del playoff.
Sí. I a 6 de la segona posició.
Només la meitat de la regularitat aquesta, seríem a dalt.
Però amb el discurs aquest hi portem 2 mesos i cada dilluns venim aquí amb més cara de tonto.
De totes maneres, l'Espanyol el tenim a un punt darrere.
Per això t'ho dic.
Amb 46, sí. El Barça B el tenim a 2 punts, amb 45, i ja està, perquè després ja és Levante.
Sí, però el Barça
jo sé que sempre pensem en guanyar, correcte, però una nova patinada i que t'anavanci un altre, O sigui, ara ets el primer que no està a play-off, però ja passar el sisè ja comença a ser mentalment un problema.
Mira, veus, l'Espanyol ja té els 3 punts de l'Ontinyent, que va ser aquesta jornada, va ser el primer.
Sí, és veritat, ja. És veritat.
Vull dir que, mira, que era un partit que teòricament era complicat, però mira, ja els ha sumat.
En quina posició estava l'Ontinyent?
Però ja ha jugat. L'Ontinyent està allà 5è per la cua.
Sí, 4 o 5è per la cua.
Està, no? Està allà lluitant, està allà... Bueno, és que a baix,
bueno, a baix
hi ha un nus.
No, però fixa't, l'Alcoyano era cué. Està a 16è, ara.
Sí,
val? El Castelló era cué. Va pujar a 16è, també. Ah. Ahir va perdre, va tornar a baixar. Però vull dir que els de baix, quan juguem contra els de baix, hem de tenir clar que s'esforçaran al màxim, perquè tots estan a un partit de poder-se salvar, i per tant, te deixes el que no tens.
El típic tòpic de que a segones voltes no hi ha partits fàcils, no, és que és així.
És així.
I ho està demostrant. I tornem una mica a el que ens va passar l'any passat. O sigui, l'any passat jo recordo que ens fotíem les mans al cap perquè la ratxa del Lleida amb els equips que van acabar baixant va ser nefasta.
Nefasta, sí. Nefasta.
Però és que ara, tio...
És correcte. Això ja va passar l'any passat.
És que Teruel, QE, ens enxufe. Castellón, QE, ens enxufe. Alcoyano, QE, ens enxufe. Hòstia.
Bueno,
i hem d'anar al camp del Baleares.
Proper partit a casa contra l'Egea. Per cert, que em passaven una nota, un lleidatà Quinquillà, que va debutar en primera divisió amb el Villarreal, que podia haver triat un Villarreal amb millors hores, però bueno, va debutar en primera divisió.
Bueno, això et demostra com està el Villarreal. Bé.
Sí, sí.
Vull dir, o sigui, Quinquillà, si el vam tenir aquí cedit.
Sí, sí, per això ho dic.
Del Barça. Jo també vaig titular amb el primer equip. Dic, hòstia.
Déu-n'hi-do, eh?
Que aquesta era una de les coses que, si us recordeu, alguna vegada havien comentat, que jo confiava en que el Villarreal bé, tal i com està el primer equip, doncs això acabés afectant el filial. Perquè, clar, mira, que te van pujant crios del filial al primer equip, et debilites. Bueno, però si no aprofitem, ja es pot debilitar el Villarreal, ja pot explotar el que som malferit, que si nosaltres no guanyem, no hi ha manera.
Xavi Pérez, Albert Escuer, com sempre, gràcies per estar amb nosaltres. Bona setmana.
Gràcies.
Salut.
I nosaltres, va, que això és futbol al final, està clar que n'hem de parlar, però és futbol. Demà tornem a les 12:20. Escolta, que acabis de passar un bon dilluns.